Són 8:45, bona nit.
No ho sé, amb Anna Ballonés.
És dijous 11 de maig, tot a punt per l'inici de la campanya electoral. Falten menys de 4 hores pel tret de sortida oficial, tot i que en aquests moments gairebé tots els partits ja han començat els primers mítings. Ara de seguida hi anirem en directe, però abans passarem per la plaça de la Bona Nova, on aquest vespre tindrem un altre dels punts d'atenció. La polèmica per l'ocupació de dues cases fa dies que s'ha convertit en el centre d'interès d'aquesta campanya. Tots els candidats a l'alcaldia de Barcelona s'hi han referit, tots els mitjans n'hem parlat, i això quan segurament 10 o 15 dies enrere molta gent ni sabia que aquestes dues cases estaven ocupades. I no ho estan d'ara, sinó de fa 7 i 4 anys. I en tot aquest temps, res. Curiós que just ara, quan s'acosten les eleccions, el conflicte flori i ho faci d'aquesta manera tan polaritzada i que tothom hi vulgui socapar. Tot es va començar a accelerar el mes de març, quan un jutge en va ordenar el desallotjament, i ara fa 3 setmanes que alguns partits, com Valents, Vox i Ciutadans, van començar a manifestar-s'hi. I de cop, gairebé del no-res, apareix Desokupa, aquesta empresa vinculada també a l'extrema dreta, que es pren la justícia per la seva banda i que es dedica a fer fora persones de pisos ocupats. Moltes casualitats. Ahir mateix el Món Arracú, el president de l'Associació de Veïns del Barri, apuntava clarament a interessos polítics i augurava que un cop passin les eleccions aquest conflicte s'haurà acabat. Doncs bé, estarem pendents. Ara tot just està a punt de començar la campanya, com dèiem a l'inici, d'aquí a menys de 4 hores, i veurem com s'acaba tot plegat perquè encara queden 15 dies per les eleccions. Qui sap, potser el 29 de maig, tal com va sorgir el conflicte, desapareix i ens hem oblidat dels ocupes, de les suposades queixes dels veïns i de tot l'enrenou d'aquests darrers dies. Ara passen 2:30 a 8:45, abans de sopar heu de saber que... Com dèiem, a aquesta hora tenim dos grans focus d'atenció informativa en marxa. Per una banda, l'inici de la campanya electoral, que comença aquesta mitjanit. Aquest vespre, els partits que aprofiten per fer els últims actes de precampanya amb la mirada posada al 28M. I per l'altra, aquestes dues manifestacions que es troben a aquesta hora a la plaça de la Bona Nova de Barcelona i que enfronten el col·lectiu Ocupa i l'empresa Desokupa. Comencem per aquest últim punt informatiu. Els Mossos blinden tot l'espai de la plaça davant les protestes que des de fa dies tenen tant la policia com els veïns en alerta. Una d'aquestes manifestacions, la que ha convocat els Ocupes, ha sortit fa una hora i mitja des de la plaça Lesseps i ja han arribat fins a la plaça de la Bona Nova. No ha calmat els ànims del col·lectiu ni la promesa dels Mossos, que avui no els desallotjaran, ni tampoc la decisió judicial que hem sabut aquest migdia, i és que el jutge ha rebutjat la petició dels propietaris, la Sareb, que havien demanat el desallotjament ràpid per motius de seguretat. Una decisió judicial que és temporal, però que de ben segur no agrada a l'altra protesta, que és antagònica, que es fa aquesta nit, que és la que encapçala, com dèiem, Desokupa. Traiem, per tant, al cap en directe aquests dos punts d'interès des de la plaça de la Bona Nova de Barcelona. Benet Iñigo, bona nit.
Bona nit. Doncs mira, en aquests moments la manifestació a favor de les ocupacions està arribant a les cases ocupades, al Cubo i la Ruïna. Ho fa des de la banda muntanya, perquè els Mossos han, diguem-ne, obligat a fer una gran volta perquè no hi arribessin a través de la plaça Bona Nova, sinó per la banda de dalt. I just en aquest moment, quan estem a punt d'arribar a les cases, sembla que la manifestació s'ha volgut desviar, perquè, m'entengueu, tota la ruta des de la plaça Lesseps fins aquí, els Mossos han anat fent com una canalització, bloquejant els carrers perpendiculars i permetent que la manifestació anés avançant per una determinada ruta, i just abans d'arribar a les cases sembla que els manifestants volen deixar de seguir aquesta ruta. S'acaben de posar per un dels carrers que hi ha en aquesta zona alta de Barcelona, cap a una de les línies policials que barra el pas, cap, i que per tant és relativament petita, cap a l'altra banda de la plaça, de moment s'han quedat just davant de la línia i veurem doncs, si intenten traspassar-la o es recondueixen i segueixen avançant cap a les cases. En tot cas, fins ara, la manifestació que plega un miler de persones, fortament custodiada per davant i per darrere pels Mossos d'Esquadra i doncs, que ara és, serà el moment clau per veure cap on s'esdevé aquesta manifestació. De fet, està retrocedint la línia que hi havia policial que impedia el pas cap a aquella banda. Veig des d'aquí alguns llançaments, també alguna porra que comença a volar ja, perquè els Mossos van impedir que segueixin avançant en aquesta línia, i veurem doncs cap on evoluciona això.
Per tant, Benet, hi hauria alguns primers enfrontaments entre la policia i els manifestants?
Sí. Hi ha un primer intent de trencar una de les línies policials que ara s'havien respectat, i just quan hem connectat és quan els manifestants doncs, estan intentant passar cap a un dels carrers que els Mossos tenien bloquejats. Això ha obligat doncs, a retrocedir uns metres la línia policial, han tret les porres, han pegat amb les porres cap a la capçalera, que per cert portava una pancarta que estava, diguem-ne, acolxada, tenia material tou per doncs, rebre impactes i no trencar-se o protegir la gent que porta la pancarta darrere. Ara sembla que la cosa s'ha tornat a calmar, estem parlant de que hi ha uns 5 metres entre la línia policial i els manifestants. Clar, estem parlant de que hi ha potser 100 persones aquí a primera línia, fan algun llançament puntual, però bona part de la manifestació no ho està veient, això, perquè està baixant pel carrer Lluçanès, un carrer que fa pujada, i això s'està produint just girar una cantonada d'aquest petit carrer que els Mossos tenien bloquejat. Per tant, jo crec que la majoria de manifestants no estan veient el que està passant en aquest carreró, que està, com us deia, a 100 metres, potser, de les cases ocupades on els Mossos sí que permetien arribar a aquests manifestants.
Per tant, Benet, entenc que esteu avançant en aquests moments...
En aquests moments hi ha una situació d'impàs, ja la línia policial s'ha tornat a plantar, per dir-ho així, i els que estan a primera, els manifestants que estan a primera línia, estan reclamant als que hi ha darrere que s'hi acostin, perquè hi ha un espai, diguem-ne, entre el que seria la primera línia i el gruix de la manifestació, que s'ha quedat més enrere i no està avançant. Per tant, ara estem en un moment de, diguem-ne, de calma tensa, a veure doncs, si més manifestants se sumen a aquest intent de trencar el cordó policial o no. També t'he de dir que la manifestació, diguem-ne, està en un punt molt acorralada, en el sentit de que davant té una línia policial, darrere també, i pel carrer que sí que semblava que permetien els Mossos, o que els Mossos pretenien que seguís la marxa, també hi ha moltes furgones. Per tant, diguem-ne que tota la manifestació està completament rodejada i no hi ha altres carrers per on els manifestants puguin, diguem-ne, esquivar els cordons policials que hi ha en aquests tres punts.
Pel que ens deies, Benet, el carrer del Lluçanès seria un dels que està just al costat de les dues cases que estan ocupades, no?
Sí, les cases ocupades fan una mena de és una illa que fa una mena de triangle, i un dels carrers és Sant Joan La Salle, una façana dona al carrer Sant Joan La Salle, una altra façana dona al carrer Lluçanès, que és per on estàvem baixant i semblava que seria per on arribaríem fins a la casa, i l'altre costat del triangle és el carrer Solsonès, que és un carrer molt petit on s'està produint aquests fets que us estem comentant, que els manifestants, en lloc de seguir baixant per Lluçanès fins a la casa, que està aquí al costat, l'estic veient jo ara, sí, des d'aquí, doncs en lloc de continuar baixant cap a la casa, han volgut, diguem-ne, tancar un cordó policial per un altre dels carrers per segurament accedir a l'altra banda de la plaça, que és en principi on està l'altra manifestació. I per tant, doncs veurem si de moment està la cosa bloquejada, per dir-ho així, estancada, i el gruix dels manifestants estan encara al carrer Lluçanès, i on s'estan produint aquests incidents que ara s'han aturat però que no podríem garantir que és definitiu, doncs és en aquest carrer Solsonès, un carrer molt, molt petit per part d'això. Unes 150 persones són les que semblen més actives, més cridant a la resta perquè, diguem-ne, facin més pressió cap endavant, i en canvi doncs, veiem unes 400-500 persones més que s'ho miren més des de, diguem-ne, una tercera línia i que estan a l'expectativa de veure com evoluciona tot plegat.
Doncs seguirem els passos d'aquesta banda de la manifestació, qualsevol novetat. Benet, ens demanes...
Sembla que es fan crits, ara sembla que es llancen consignes, com a mínim per part d'alguns, i veiem una altra pancarta, que reculen del carrer Solsonès, on hi ha hagut aquesta primera càrrega, i sembla que ara sí, com a mínim un grup, baixa, continuarà baixant pel carrer Lluçanès cap a la casa ocupada.
Doncs veurem que com es desenvolupa aquesta banda, com dèiem, de la manifestació. Anem un moment, però, fins a l'altre costat de la plaça amb el grup liderat per Desocupa. Ho està seguint l'Anna Salvador. Anna, bona nit.
Hola, bona nit. Doncs sí, és una manifestació que podríem dir que fins fa pocs minuts estava dividida. Uns, per una banda, estaven directament a la plaça on s'han reunit a partir de les 7 de la tarda i que a quarts d'avui fins i tot han arribat a davant de les cases a insultar i increpar els ocupes abans que els Mossos els apartessin. D'altra banda, també hem vist com el grup liderat per Desocupa, l'empresa que deia que havia de desallotjar els ocupes, ha arribat a la plaça caminant des d'una mica més lluny. De fet, al carrer Torres i Pujal, Desocupa, liderats per Dani Esteve, han repartit pizzas a la gent que ja els seguia. A poc a poc els han anat seguint més i més persones que han anat pujant caminant en direcció a la plaça fins a arribar al carrer Montaner, que és on hi havia la resta de manifestants, que és el punt màxim on poden arribar sense entrar a la plaça. Durant el camí no han parat de cridar insults tant a Ocupes com a Ada Colau. També hem vist com els saludava gent des dels balcons i ells responien aplaudint i llançant-los samarretes de Desocupa, o també com molts nois joves demanaven selfies a Dani Esteve, el líder de l'empresa. Sembla, però, aquí també que els Mossos ho tenen bastant controlat, perquè en aquest cas els manifestants també estan envoltats de tant de gens com de tanques i no poden accedir al que és la plaça.
Gràcies, Anna. Sentim també de fons el so de l'helicòpter. Benet, tornem amb tu a l'altra banda. Alguna novetat per aquí?
Doncs sembla que hi ha una certa divisió. Hi ha un grupet que semblava que insistia que volia trencar el cordó policial per Lluçanès. La major part de manifestants ara sí baixen cap a les cases ocupades. A més de l'helicòpter, deixa'm dir-te que l'helicòpter es nota molt perquè fa molt de soroll. També estic veient sobrevolar aquesta zona un dels drons, de la unitat de drons dels Mossos. Ja van dir també que els tindrien activats, doncs, per poder controlar diferents punts simultàniament. I ara sí, sembla que fins i tot la pancarta inicial, aquella que us deia que tenia una mica d'amortiguador, sí, per rebre impactes, s'ha retirat del carrer Solsonès i ara sí que baixa amb la resta de la manifestació i ara mateix la capçalera arriba a les cases ocupades. Aquests aplaudiments que segurament sentiu de fons, aquests xiulets, són perquè acaben d'arribar a la banda de la façana i des de dintre, alguns dels ocupes que són a dintre, doncs fan gestos per agrair el suport d'aquests manifestants. I veig també al fons de la plaça, al fons la plaça Bonanova, on s'ha establert un nou cordó policial, aquest sí molt, molt nombrós, que el que farà és permetre als manifestants que arribin aquí. De fet, si volguessin, crec que podrien entrar a la casa perquè estan, diguem-ne, a la façana mateix, però no podran entrar a la plaça de la Bonanova, que aquesta sí que està blindada.
Doncs seguirem de prop aquestes dues manifestacions que, com dèiem, tant des d'una banda, la convocada pels Ocupes, com de l'altra, convocada per l'empresa Desocupa, estan ja arribant en aquest punt de la plaça de la Bonanova. Gràcies, Benet. Com dèiem, la nit d'avui, que és el punt àlgid d'una escalada de tensió que va començar ara fa tot just 4 setmanes. Alguns veïns apunten que tot plegat ho han provocat alguns partits polítics per interessos electorals, perquè les cases conegudes com el Cubo i la Ruïna estan ocupades des de fa anys i fins ara no ha esclatat aquest conflicte. D'on venim, però, i per què s'ha arribat fins aquí? El nou sé, hem fet una retrospectiva de les dues cases ocupades amb la Laia Framis.
La primera és el Cubo i van entrar el 2016, ara fa 7 anys. 3 anys més tard, el 2019, els mateixos col·lectius antisistema ocupen la Ruïna, que és un edifici històric. Totes dues estan de costat, tancades per un mateix perímetre, i això en dificulta el desallotjament per separat. De fet, la justícia va decidir desallotjar el Cubo el passat 23 de març. Els Mossos, però, van demanar al jutjat ajornar-ho per motius de seguretat. La idea és esperar que també hi hagi ordre per desallotjar la Ruïna i actuar a les dues cases en una sola operació. Tots dos processos judicials els impulsa la Sareb, que n'és el propietari. De fet, avui mateix, des de les cases, han penjat un vídeo apuntant al banc dolent.
Que la Sareb es desolgui i entregui les claus de totes les seves propietats. Que s'aturi immediatament el desallotjament del Cubo i la Ruïna i tots els desnonaments d'arreu del territori.
Des de les cases expliquen que fa setmanes petits grups van començar a tirar-los pedres i ells van respondre amb altres llançaments, accions que van coincidir amb les protestes convocades per Ciutadans, Vox i Valents.
Un minut per 3:15, a banda, com deien, d'aquesta manifestació, després hi tornarem, d'aquí a poc més de 3 hores que arrenca aquesta campanya de les eleccions municipals del 28M, unes eleccions que renovaran els 947 ajuntaments del país i que tindran l'epicentre situat a la capital, a Barcelona. Allà és on els líders dels partits fan costat als candidats en aquest tret de sortida de la campanya, una cursa a Barcelona que sembla que està ajustada, segons l'enquesta que ha publicat avui el CIS, que surt amb avantatge, és qui surt amb avantatge, volíem dir, és Ada Colau. El sondeig la situa primera, amb entre 11 i 13 escons, frec a frec amb Jaume Collboni, que en tindria entre 10 i 12. El tercer lloc seria per Xavier Trias, amb 8 o 9 escons, seguit d'Ernest Maragall, amb 6 o 7. El cinquè i últim seria Daniel Cirera, amb 2 o 3. La CUP, Vox, Ciutadans i Valents, per aquest ordre, no aconseguirien entrar, segons aquesta enquesta oficial de l'Estat. Els partits que no s'esperen fins la mitjanit, a aquesta hora, com dèiem, la majoria ja han posat en marxa aquests actes de campanya. Anem a fer un cop d'ull a aquests actes a Barcelona amb els redactors que seguiran els partits aquests 15 dies. Ada Colau, que ha arrencat la campanya des de la sala La Paloma, l'alcaldessa opta a repetir un tercer mandat i aconseguir la victòria que se li va escapar de les mans ara fa 4 anys. Sílvia Solanes.
Sí, els comuns engeguen, com deies, aquí a la sala Paloma, una sala molt plena i ells molt esperançats. Ada Colau, que per fa poca estona ha dit obertament que l'enquesta del CIS encara els esperona més. Una Colau que ha dit que la campanya se'ls farà curta.
Tenim model, tenim projectes en marxa que es poden veure i tocar, tenim projectes de futur i, a més de tot això, tenim la millor candidatura que m'acompanya.
També ha disparat contra Trias i contra el flirteig de Jaume Collboni amb Junts i es presenta com la garantia del govern progressista. Ella i tot l'equip han pujat a l'escenari sota el ritme de One More Time de Daft Punk en una declaració d'intencions. Abans, però, han passat l'espot de campanya amb Eduard Fernández i la mateixa Colau. Aquí a la Paloma també venen merchandising amb samarretes que diuen la culpa de todo la tiene Yoko Ono, tachat, i diu Ada Colau.
I qui va guanyar el 2019, Ernest Maragall, que aspira a capgirar la tendència a la baixa de les enquestes i a continuar al capdavant de la cursa. El candidat d'Esquerra arrenca amb Oriol Junqueras i amb Pere Aragonès al Born Centre Cultural. Laia Colomer.
Sí, Esquerra arrenca la campanya amb una sala plena a vessar aquí al Born, fins i tot amb gent dreta. Malgrat les enquestes, Esquerra hi aboca tota la força. Maragall l'acompanya pràcticament tot el partit. Oriol Junqueras, consellers com Laura Vilagrà, Juli Fernández o Natàlia Mas, just en aquests moments està intervenint el candidat Ernest Maragall i fa uns minuts ho feia el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha demanat tornar a guanyar més força que fa 4 anys.
De Barcelona se n'han dit moltes coses i se li ha dit de moltes maneres. La Rosa de Foc, la ciutat dels prodigis, i ara, el 28 de maig, hem de fer tots que se li digui Barcelona Republicana, capital de la República Catalana.
Com dèiem, ara està intervenint Ernest Maragall i tancarà l'acte Oriol Junqueras, tot plegat en unes eleccions a Barcelona que Esquerra vol presentar-se com l'únic partit, diuen, que no divideix la ciutat i que pensa per tots els veïns i veïnes.
Mentrestant, Jaume Collboni, que vol aprofitar l'embranzida que les enquestes donen al PSC per conquerir l'alcaldia de Barcelona. Aquesta hora està arrencant la campanya amb Salvador Illa i la ministra Maria Jesús Montero al pavelló poliesportiu municipal del Carmel, Sergi Giró.
Sí, un acte amb unes 500 persones, segons el PSC, que reclama una victòria contundent el 28 de maig a les 4 demarcacions catalanes. Jaume Collboni, ara al faristol, ha començat amb un hola a Barcelona, ja som aquí, preludi, defensa Salvador Illa, del que ha de ser també una gran victòria a tot el país.
Sortim a guanyar les eleccions municipals a Catalunya i a Barcelona i sortim a guanyar-les per posar en marxa Barcelona, per posar en marxa Lleida, per posar en marxa Tarragona, per posar en marxa Girona, per posar en marxa la majoria de municipis de Catalunya, com a pas previ a posar en marxa un cop més Catalunya.
Collboni, per cert, acaba de fer referència a la situació que s'està vivint a la Bona Nova, dient que amb el PSC l'Ajuntament es garantirà sempre el compliment de la llei. Un acte, com dèieu, amb la presència també de la ministra Maria Jesús Montero, que reivindica la necessitat de l'Ajuntament de Barcelona, Generalitat i Govern espanyol tinguin un color socialista.
I a tot això, Xavier Trias, que intentarà ser el candidat a revelació de les eleccions i recuperar l'alcaldia que Ada Colau li va arrabassar el 2015, el candidat de Junts que comença envoltat de Laura Borràs, Jordi Turull i també en connexió amb Carles Puigdemont. Són al mercat dels encants. Adrià Santa Susagna.
Junts per Catalunya postula Xavier Trias com única alternativa clara i neta i amb experiència de gestió que pot fer front a la Colau i treure-li l'alcaldia. Laura Borràs, la presidenta de Junts, ha definit la situació com un semàfor. Diu que no es pot permetre que mani el color vermell del PSC ni el groc d'Esquerra.
Què serà millor pel país? Serà millor que el mapa tingui un color vermell? El color dels que diuen que les urnes no són la solució i els colors dels que no saben gestionar rodalies? O volem el color groc, que és el color dels que no saben fer govern i no saben fer oposicions? O volem el color verd, el color dels que no ens rendim, el color dels que perseverem?
Jordi Turull i Carles Puigdemont, encarregat de Valent contra l'actual alcaldessa de Colau. Qui parla just ara ha començat és Xavier Trias, que ha demanat que recuperi l'autoestima a Barcelona, això en un acte en què també hi és Artur Mas.
El PP, que confia en Daniel Cirera per reforçar la posició a Barcelona i quedar com a principal referent de la dreta constitucionalista a l'Ajuntament, fa l'inici de campanya al Teatre Astoria. Mar Poyato.
Sí, a ritme d'Amics per Sempre dels Manolos ha entrat a la sala el candidat del PP a Barcelona, Daniel Cirera, acompanyat del vicesecretari d'Organització del PP estatal, Miguel Tellado, i del líder popular a Catalunya, Alejandro Fernández. Fernández espera augmentar la representació popular a l'Ajuntament.
Tenéis una oportunidad de oro, no la desaprovechéis. No hay ninguna maldición bíblica que nos obligue a aguantar 4 años más de Colau. La llave la va a tener este hombre. La va a tener Dani Cirera, la va a tener el Partido Popular, pero sobre todo la vais a tener en las calles vosotros. Mucho ánimo, gracias de corazón y a salir a ganar y a por todas.
Daniel Cirera, que acaba d'enviar un missatge de solidaritat als veïns de la Bona Nova, el popular afirma que les manifestacions no serveixen per resoldre el problema de l'ocupació.
De la seva banda, Ciutadans, que lluitarà per no desaparèixer de l'Ajuntament de Barcelona, com li pronostica el CIS, la candidata Anna Grau enceta la campanya amb Carlos Carrizosa des de la seu del partit, Pol Prats.
Per evitar la desfeta, el partit aposta per tornar als seus inicis. Una mostra d'això és el cartell de campanya Barcelona, on surt Anna Grau seminua i el lema Allibera't, una picada d'ullet al cartell d'Albert Rivera el 2006. A tot el país, Ciutadans presenta 92 candidatures, són menys de la meitat que el 2019, quan en va presentar 204. Al partit se la juguen municipis on ara és segona força, com Santa Coloma de Gramenet, Cambrils o Vilaseca. L'acte d'inici de campanya començarà d'aquí uns minuts a la seu del partit.
Mentrestant, el partit hereu de Barcelona pel canvi de Manuel Valls, Valents, intenta fer-se un lloc també a l'Ajuntament de la capital. La seva candidata, Eva Parera, engega la campanya des del Palau del Mas. És Víctor Cullell.
Sí, Valents agafa el lema Barcelona gran una altra vegada i la candidata ho vincula directament a l'eslògan de Ronald Reagan, tot i que és inevitable pensar també en Donald Trump. Eva Parera es mostra un cop més ambiciosa, repta Colau, Collboni, Maragall i Trias quan assegura que l'objectiu del seu partit és governar a la ciutat de Barcelona. Creu que l'actual govern és nociu i que són responsables del desastre, diu, en què s'ha convertit la ciutat. I també afirma que la dreta no arriba fragmentada a aquestes eleccions. Volent-se desmarcar totalment de Manuel Valls, Valents es presenta amb una setantena de candidatures a tot Catalunya, tot un èxit, segons la seva candidata.
La CUP, de la seva banda, té com a repte tornar a l'Ajuntament de Barcelona, després que fa 4 anys es quedessin sense representació. Les principals cares del partit i la candidata Baixa Xangue arrenquen campanya des de la marquesina de Via Júlia. Maria Costa.
Ho fan sota el lema La Barcelona que lluita, construïm l'alternativa. El diputat de la CUP, Carles Riera, ha llançat un dard a Xavier Trias i assegura que li plantaran cara.
Sabem perfectament per què Xavier Trias i la seva candidatura han renunciat a l'objectiu de la independència en el seu programa electoral per Barcelona. Per què ha triat els calés i el negoci per sobre del país? Perquè ha triat seure a la taula dels poderosos en contra de la gent que lluita per una vida digna a la ciutat.
Els copaires encaren la campanya amb l'objectiu d'enfortir la presència als ajuntaments i entrar, diuen, per la porta gran a l'Ajuntament de Barcelona.
I per últim, Vox, que es marca l'objectiu d'entrar a l'Ajuntament de Barcelona després d'haver-ho fet ja d'altres institucions com el Parlament o el Congrés dels Diputats o del Martínez.
Vox espera no repetir el fracàs de fa 4 anys en què només va aconseguir representació a Salt. El gran objectiu serà entrar a l'Ajuntament de Barcelona amb el candidat Gonzalo de Loro Pulido, que s'acompanyarà a la majoria d'actes del líder del partit a Catalunya, Ignacio Garriga. I Santiago Abascal també trepitjarà almenys un cop Barcelona aquest diumenge. En total, Vox presenta 133 candidatures de tot el país, el triple que el 2019, i per omplir les llistes, la formació ha incorporat un grapat de candidats que havien format part d'altres forces d'extrema dreta, com ara Plataforma per Catalunya, Moviment Social Republicà o Som Identitaris.
Més enllà de què passa a l'Ajuntament de la capital, però hi ha molts focus d'interès. Només a la demarcació de Barcelona, Esquerra, el PSC i Junts es donen cops de colze pel control de grans places, com ara Sabadell, Sant Cugat o Manresa. Marc Martínez Amat.
A l'Hospitalet, Núria Marín intentarà revalidar la majoria absoluta del PSC. S'enfronta a un exregidor seu, que ara és candidat d'Esquerra. A Badalona, el popular Xavier García Albiol intentarà arribar, aquest cop sí, a la majoria absoluta del PP per poder governar en solitari, com també el popular Manuel Reyes a Castelldefels. A Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon vol conservar la majoria absolutíssima socialista davant de Gabriel Rufián. Al Vallès, Jordi Ballart vol repetir a Terrassa i Marta Ferrés a Sabadell. A Sant Cugat, Junts intentarà tombar el tripartit d'Esquerra, PSC i la CUP, que els va fer fora fa 4 anys. A Manresa, el republicà Marc Aloi intentarà desfer l'empat per només 11 vots del 2019 amb Junts. A Vic, Junts intentarà mantenir l'alcaldia després de l'adeu d'Anna R i a Igualada, Marc Castells aspira a repetir i la CUP pugna per conservar el seu feu de Berga.
A Tarragona, Esquerra amb Pau Ricomà i el PSC amb Rubén Viñuales són els dos principals aspirants a l'alcaldia. Apostaran per una campanya més aviat a amable, lluny de la confrontació, els comuns, la CUP i Junts, que jugaran més forts, conscients que podrien tenir la clau de l'alcaldia a través dels pactes postelectorals. Anem fins a Tarragona, Esteve Giral.
Republicans i socialistes començaran campanya a Tarragona amb una idea clara al cap: no cometre grans errors i jugar les cartes per consolidar el vot. El republicà Pau Ricomà, aspirant a la reelecció, se sent molt més còmode en una campanya sense grans estirabots. El socialista Rubén Viñuales, fitxat pel PSC de Ciutadans, apostarà també per la moderació. A Reus, la principal pugna serà també entre socialistes i republicans, amb una campanya segurament més pujada de to perquè les forces estan més igualades. A Tortosa, Meritxell Roger, de Junts, mirarà de conservar l'alcaldia davant de la nova aliança feta entre Movem i el PSC, amb Jordi Jordan al capdavant. La campanya promet a la capital del Baix Ebre el voltatge després d'una precampanya ja amb acusacions de corrupció.
A Girona l'escenari és obert després de l'etapa de Marta Madrenas com a alcaldessa, que no repeteix. Gemma Geis, que intentarà retenir l'alcaldia per Junts, s'enfronta a Guanyem Girona amb Lluc Salelles i a la socialista Sílvia Paneque, que li disputen el primer lloc. Anem cap a Girona, Bàrbara Julvé.
La candidata de Junts, Gemma Geis, comença a les 10. La CUP ho fa aquesta hora i qui ja ha començat és Esquerra i també el PSC. Amb il·lusió però també ambició, l'alcaldable socialista Sílvia Paneque ha descobert el cartell amb el que es vol convertir en alcaldessa.
Aquesta voluntat de ser alcaldessa de Girona, ho he anat repetint i ho repetiré més. Crec que poso a disposició a la ciutat un coneixement de molts anys, de caminar a la ciutat, de conèixer-la bé.
A Figueres, la candidata d'Esquerra, Agnès Lladó, fa un sopar amb militants i gent propera i després l'enganxada de cartells. A cap de llista de Junts, Jordi Masquef, també encadena el sopar amb la primera enganxada de cartells a la plaça Ernest Vila. I a Salt, Jordi Martín, que repeteix com a alcaldable del PSC, a les 12 de la nit enganxen els cartells, en el seu cas, al passeig Ciutat de Girona.
I a Lleida, l'alcalde d'Esquerra, Miquel Pueyo, que competeix per revalidar l'alcaldia que va aconseguir guanyar fa 4 anys en un feu històric del PSC, s'enfronta en aquest cas al socialista Fèlix Larrosa. Des de Lleida, Julen Andrés.
El candidat del Partit Socialista, Fèlix Larrosa, ja ha fet la presentació oficial de la seva campanya electoral. Des de dalt de tot de la seu del partit ha deixat caure una pancarta on es podia llegir Lleida guanya, vota Fèlix Larrosa. El candidat afirma que treballarà per una ciutat més justa.
Ens presentem amb un projecte seriós, ens presentem amb un gran equip, ens presentem pensant en que aquesta ciutat ha de ser una ciutat més justa socialment, ha de ser una ciutat més saludable, ha de ser una ciutat que ha d'estar neta, ordenada, endreçada, ha de ser una ciutat més segura.
Per la seva banda, el fins ara paenca Miquel Pueyo just ara acaba de presentar la campanya amb el lema "A Lleida anem a més". Pel que fa a altres capitals de comarca, com a Balaguer, Jordi Ignasi i Vidal opta el tercer mandat amb Esquerra. Omar Solsona, amb Mollerussa primer, també es torna a presentar a l'alcaldia, va agafar el càrrec l'any 2010.
Gràcies, Julen. Una arrencada de la campanya que enganxa Pedro Sánchez molt lluny a Washington. D'aquí a 2 hores aterrarà a la capital dels Estats Units per entrevistar-se demà amb Joe Biden. Abans, aquesta matinada, condecorarà l'expresidenta de la Cambra de Representants, Nancy Pelosi, en un acte on, segons han explicat fonts de la Moncloa RAC1, hi farà un discurs contra l'extrema dreta i a favor del feminisme. El PSOE se la juga en aquestes eleccions, sobretot al País Valencià. És l'autonomia on hi haurà la gran batalla amb el Partit Popular i les enquestes, gairebé totes, ho deixen en empat tècnic. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, el 6 d'avui dona un lleuger avantatge a l'actual majoria d'esquerres i a priori Ximo Puig podrà repetir pacte, però tot està obert. El mateix passa a la ciutat, a València, amb pronòstic molt semblant. Feijó era aquest matí a València, ara hi ha Nadia Calviño i Ximo Puig obrint campanya. El míting acaba d'arrencar i demà hi ha Terra Podem. València serà la capital amb més mítings de tota la campanya i amb més líders. A banda d'això, el PSOE espera conservar totes les comunitats que ja té, inclòs l'Aragó i Castella-La Manxa, però a La Rioja passa el mateix que País Valencià. Empat tècnic i el PSOE es podria quedar sense govern. En relació als ajuntaments, no es preveuen grans canvis a les capitals espanyoles. Sevilla, governada ara pel PSOE, té pronòstic obert, segons el CIS. Això sí, en molts territoris tot dependrà de si Podem arriba al 5% exigit a la majoria d'estatuts i ajuntaments.
I ara l'estat, el PP arrenca campanya electoral amb la Comunitat de Madrid assegurada i mirant de reull la sala a la Moncloa. Fa només uns minuts, Alberto Núñez Feijóo, que ha donat el tret de sortida des de Badajoz, Arnau Mañé.
Sí, el PP té la feina feta a Madrid. Segons el CIS, Ayuso i Almeida guanyaran a la comunitat i a l'Ajuntament madrileny. L'enquesta també indica que Múrcia continuarà sent un feu popular i a Cantàbria guanyaran, però un pacte de Revilla amb el PSOE podria tornar-los a deixar fora del govern. Tres quarts del mateix que a la ciutat de Saragossa, que es podria imposar la majoria d'esquerres. Feijóo, però, no amaga que el 28M és només el primer plat.
Yo quiero ser el presidente de la gente, que lo fui allá en las tierras del noroeste y quiero volver a serlo en el conjunto de España escuchando a la gente. A la gente que es para la que estamos aquí.
Vox, per cert, arrenca la campanya amb l'objectiu de ser la clau per desencallar els governs de dretes.
Aquesta mitjanit que seguirem de ben a prop a RAC1 amb aquest equip de campanya, el tret de sortida de la campanya electoral, amb un nou ser especial a partir de les 12, i demà, primer dia de la campanya, el món a RAC1 farà 4 debats simultanis amb els principals candidats de Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona. S'emetran en directe a partir de les 9 en desconnexió a les 4 demarcacions. Com dèiem, l'habitatge, que serà un dels temes centrals de la campanya electoral a Barcelona, encara porta cua la gestió dels pisos turístics, i en aquest sentit avui hem sabut que almenys 15 pisos més es podrien convertir en apartaments turístics ben aviat. Són casos semblants al del bloc del carrer Tarragona, que us va avançar recuant que la propietat va aprofitar una escletxa per legalitzar-los. I per cert que la Generalitat ha multat 91 grans propietaris des del 2019 per no oferir un lloguer assequible a famílies vulnerables. Això vol dir que ha ingressat més de 2 milions d'euros en sancions. I a tot això, Catalunya és el quart territori de l'Estat on és més car comprar un habitatge, només per darrere de Madrid, les Illes Balears i el País Basc.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
El preu del metre quadrat que supera els 2.300 euros segons el Col·legi de Registradors. Tot i això, aquest primer trimestre ha baixat el preu tant de l'habitatge d'obra nova, més d'un 4% de mitjana, com de segona mà, un 1,3%. De moment continua l'escalada de tipus d'interès que influeix també directament en les hipoteques.
Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
I quan passa un minut de les 9 de la nit, el que fem és tornar de nou on hem començat, a la plaça de la Bona Nova, on hi ha convocades aquestes dues manifestacions. Connectem primer amb el Benet Iñigo. Benet, bona nit. Quina és la situació a aquesta hora?
Bona nit. Doncs ara mateix la manifestació a favor de les cases ocupades està plantada just al davant de la ruïna, quan han arribat els manifestants des de dins. Han penjat una pancarta que diu: governi qui governi, serem ingovernables. De moment, aquí estan aturats, a pocs metres, a una quinzena de metres, la línia policial que els impedeix arribar a la plaça Bona Nova, i des d'aquí que van fent càntics alguns en referència a Desocupa. Aquests manifestants es pregunten on està Desocupa.
Doncs aquesta és la situació, com dèiem, a aquesta hora a la plaça de la Bona Nova, de seguida i tornarem en directe per seguir aquesta última hora. I abans de donar pas als esports, acabem explicant-vos també que el Ministeri de Transports admet que hi ha massa incidències a Rodalies i reconeix que no està satisfet. Això sí, asseguren que el gruix de les incidències són culpa de factors externs a la infraestructura. Montse Martí.
El 37% de les incidències que es van produir l'any passat a la xarxa de Rodalies van ser conseqüència d'un acte vandàlic, atropellaments a la via, robatoris de cable a la xarxa o fenòmens atmosfèrics, com la famosa hipòtesi del llamp que envolta l'origen de l'incendi al quadre de senyals de l'estació de Gavà. Segons fonts del Ministeri, d'aquest 37% de les incidències provocades per causes externes, un 20%, per tant més de la meitat, van ser per actes vandàlics, i asseguren que a Catalunya passen la meitat de tots els actes vandàlics a la xarxa de trens que es registren al conjunt de l'Estat. Fonts del Ministeri asseguren que estan enfadats amb l'actitud de la Generalitat, amb qui els hi estan passant informes constants, i també asseguren que es menteix totalment quan es diu que no s'està invertint en Rodalies. Fonts del Ministeri també han explicat que de moment encara no se sap les causes de l'origen de l'incendi a Gavà, ni tampoc què va passar a Manlleu, que es van cremar els cables de sota la catenària.
Doncs bé, sobre aquesta avaria, la Cambra de Comerç de Barcelona ha quantificat les hores que s'han perdut arran de les incidències a Renfe. Des de principis d'any, les incidències als Rodalies han fet perdre més de 520.000 hores als usuaris, que són traduïdes 65.000 jornades laborals a temps complet. Movem pels esports amb el Quim Salvador. Quim, bona nit.
Bona nit, Anna.
El Barça que posa fil a l'agulla per renovar Dembélé.
L'agent del futbolista ja ha rebut la proposta inicial, punt de partida bàsic per emprendre la negociació. Ousmane Dembélé té contracte fins al final de la temporada vinent, 30 de juny de 2024, i a partir del 30 de juny d'enguany la seva clàusula de rescisió baixa a 50 milions d'euros. L'extrem francès vol continuar al Barça i està obert a renovar. La proposta inicial del club és fins al 2027. D'altra banda, segons hem pogut saber recurs, Sergi Roberto ja està recuperat de la seva lesió muscular i entrarà a la convocatòria per jugar al derbi de diumenge a Cornellà contra l'Espanyol. I el Barça ha aconseguit 500 entrades més per la final de la Champions femenina del 3 de juny a Eindhoven contra el Wolfsburg. Es posaran a la venda demà al migdia a disposició només de socis. El primer paquet que la UEFA havia atorgat al Barça de 3.500 es va exaurir ràpidament.
Això mentre avui arrenquen les semifinals a l'Europa League de futbol.
Partits en joc des de les 9, 0-0 de moment, tant a Turí amb el Juventus Sevilla com a Roma, amb el Roma Bayer Leverkusen. També van empatades a 0 les semifinals de la Conference League, Fiorentina-Basilea i West Ham AZ Alkmaar són partits d'anada.
I acabem dient que el Barça d'handbol està jugant l'anada dels quarts de final de la Lliga de Campions.
Al minut 16 de la primera part, la pista del GOG danès guanya l'equip blaugrana de 3-8-11. També tenim en joc en aquests moments el segon partit de quarts de final de la Copa de la Reina d'Hockey Patins, que es juga a Calafell. Acaba de començar la segona part, Palau 0, Liceo 0. Abans el Manlleu ha perdut 0-4 contra el Fraga, i a la Lliga CB de bàsquet el Joventut ha perdut a casa contra el Baskonia per 77-86.
Gràcies, Quim. Bona nit.
Bona nit.
I el temps amb l'Abel Caral. L'Abel, bona nit.
Bona nit.
Un dia més que hem tingut ruixats i tempestes en força comarques.
Sí.
Encara plou algun
encara
lloc?
Encara en tenim, i tenim una tempesta que en l'última hora s'ha despassat des del sud del Moianès i Osona, travessant el centre del Vallès, alguna tempesta forta, i ara mateix està entre la zona de Granollers, Cardedeu, entrant ja Dosrius, entrant al Maresme. Compte al llarg de la propera mitja hora que saltarà cap a aquesta zona central del Maresme, Mataró també. Compte, per tant, amb les possibles crescudes de les rieres. Són tempestes fortes. De fet, hi ha hagut bones calamarsades al Moianès, al Lluçanès, zones que encara totalment blanques de calamarsa o pedra. I ara mateix, a part d'aquesta tempesta en concret que dèiem, segueix plovent a molts sectors de les comarques de Girona amb temperatures de 9-10 graus, ambient hivernal, fins i tot ara ja avançat la primavera, avançat el mes de maig. Pluja que s'ha de mantenir les properes hores, pluja ben caiguda en molts casos, que va regant amb consistència, amb insistència. S'ha de mantenir els ruixats en les properes hores. Al llarg de la nit, en molts sectors de les comarques de Girona i Barcelona, avançada la nit, ja veurem si cau just a les 12, com hi hagi doncs, l'inici de la campanya, sí, l'enganxada oficial de cartells, si plou a Barcelona, ciutat, però si més no, més tard sí que hi arribarà també la pluja a Barcelona. Mentrestant, també igualment ha d'anar plovent en molts sectors interiors de les comarques de Girona, de Barcelona i de les de Girona. Demà, un temps insegur. Encara a primeres hores del dia pot ploure en sectors de la costa i del prelitoral, sud de les comarques de Girona, fruit d'aquestes precipitacions que tenim ara mateix. Aniran marxant ràpidament i abans del migdia apareixeran ja alguns ruixats en zones interiors de la meitat nord de Catalunya. Durant la tarda aniran a més les precipitacions a la meitat nord del país, i més avançada a la tarda i ja de cara al vespre aniran arribant també cap al Pla Lleida, cap a les comarques de Tarragona, on aquests dies doncs, estem regant força la meitat nord de Catalunya, però hi ha molts sectors de ponent del sud que queden al marge. Doncs demà a la tarda a vespre sembla que hi arribaran les precipitacions. També a mitja tarda pot arribar la pluja cap al litoral central, ambient que es manté més aviat fred per les dates, i quan plou, doncs el que dèiem ara mateix, en alguns casos i al llarg de la tarda 10-12 graus, doncs demà es pot tornar a repetir aquesta situació.
Perfecte, Abel, gràcies, ens actualitzem d'aquí una hora.
Molt bé, anem carregadets.
Exacte.
Avui.
Fins d'aquí una estona.
Fins ara.
Passen 7 minuts de les 9 de la nit.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Balloneta.
Aquí la tertúlia del 9C d'aquest dijous 11 de maig, avui amb el Rafa Garrido, cap de política de la CN. Bona nit, Rafa.
Hola, bona nit.
La Maria Vila, advocada. Bona nit, Maria.
Bona nit.
El Josep Manel Silva, advocat, periodista, professor universitari. Bona nit, Josep Manel.
Com estàs?
I la Laura Aznar, periodista del
Crític. Bona nit.
Què tal, Laura?
Bona Molt nit. Bé.
Avui tenim un programa, com deia ara l'Abel, ben farcit, tenit molta deca, així que anirem per feina. Ja veu que aquesta hora estem pendents d'aquesta doble manifestació a la plaça de la Bona Nova. Fem menys d'un minut de pausa i de seguida hi anem en directe.
RAC 1. Aquest any el Saló de Ford és a Ford Covesa.
Oportunitats irrepetibles com...
Ford Fiesta per 18.500 euros.
Ford Focus per 20.800 euros.
Ford Kuga per 22.800 euros.
I moltes més ofertes amb entrega immediata.
El Saló de Ford és a...
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford...
Pensa en Covesa.
Vols sentir l'experiència de conduir un Nissan? I vols aprofitar de condicions especials en tota la gamma? Visita el nostre stand Nissan al Saló de l'Automòbil de Barcelona i descobreix la nostra nova gamma electrificada amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica. T'esperem del 13 al 21 de maig al Saló de l'Automòbil de Barcelona. Xarxa de concessionaris Nissan de Barcelona.
RAC1.cat.
Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
No ho sé, amb Anna Balloneta.
minuts de les 9 de la nit. Com dèiem, a banda d'aquests actes de campanya, que el punt d'atenció aquesta hora es situa a la plaça de la Bona Nova, amb aquestes dues manifestacions. Com dèiem, d'una banda, la que ha sortit de plaça Les Ceps i que convocava el col·lectiu Ocupa, i l'altra, que és la que s'ha concentrat a l'altre extrem de la plaça i que lidera aquesta empresa, Desocupa, que es dedica a treure persones de cases ocupades, que té vincles, com ja hem anat dient, també amb l'extrema dreta. Ara de seguida traslladaré també el debat a la taula, però abans deixeu-me que hi anem en directe per saber quina és l'última hora. Benet Iñigo, bona nit.
Hola, bona nit de nou.
Com està l'ambient ara mateix a la plaça?
Doncs mira, ara relativament tranquil. Diríem que la manifestació, de fet, ha sortit de plaça Lesseps amb certa tranquil·litat, ha anat fent el recorregut amb tranquil·litat. Just abans d'arribar a aquesta casa de la Ruïna, com hem explicat en directe, hi ha hagut un petit enfrontament en un dels carrers que dona accés a aquestes cases. Hi ha hagut una càrrega dels Mossos. Hem vist un parell de persones amb ferides per un cop de porra al cap, però no ha passat d'aquí, s'ha reconduït la manifestació i ara mateix doncs unes 500-600 persones plantades davant d'aquestes cases ocupades, tot just tocant a la plaça de la Bona Nova, però sense entrar-hi, perquè davant tenen un ampli dispositiu policial, una línia policial doncs que, com a mínim, hi ha una cinquantena d'agents. En total, els Mossos han mobilitzat 300 agents en aquest dispositiu, més 80 més de la Guàrdia Urbana de Barcelona. I com podeu sentir de fons, segurament, doncs, aquests grups de manifestants es dediquen a fer càntics a favor de l'ocupació, contra el capitalisme, i de moment doncs sembla que la cosa està bastant tranquil·la i que no estan intentant travessar la línia policial.
Per tant, Benet, entenc que, com ens deies, no, els Mossos han aconseguit el seu objectiu, que era mantenir aquests dos grups separats.
Totalment, i de fet durant tot el recorregut hi havia unes furgonetes dels Mossos tant davant com darrere de la manifestació. Les de davant d'alguna manera marcaven el camí, i a tots els carrers per on la manifestació, diguem-ne, es podria canviar de direcció i buscar anar fins a l'altre costat de la plaça per buscar el grup rival, per dir-ho així, doncs hi havia cordons policials que anaven doncs bloquejant aquests accessos. Aquí, aquestes cases, com comentàvem abans també, és una illa de cases que fa una mena de triangle. Sí. El vèrtex, diríem que és la plaça de la Bona Nova, on hi ha aquest cordó policial molt ampli. En un dels carrers, en un altre dels carrers, també hi ha policia, i en canvi l'accés per on hem acabat arribant aquí, pel carrer Lluçanès, no hi ha policia. És a dir, que si algun dels manifestants vol, diguem-ne, hi ha una via d'escapament, hi ha una via de sortida, però en canvi les altres dues estan totalment bloquejades pels Mossos. Per tant, diguem-ne que els manifestants tenen poc marge de maniobra més enllà doncs de o quedar-se aquí, diguem-ne, simbòlicament davant de la casa protegint-la, o marxar per on han vingut.
Benet, per la situació que veus ara, creus que encara es pot allargar força estona aquestes dues manifestacions?
Bé, de l'altre no t'ho sé dir, perquè des d'aquí tot just veiem les llums policials de l'altre costat de la plaça, però pel que fa a aquesta, a veure, ganes de marxar, la gent la veig molt tranquil·la, alguns asseguts, molts amb les cares tapades, molta mascareta, la mascareta que ha desaparegut de tot arreu doncs en aquesta manifestació és abundant, per dir-ho així, i per tant doncs encara veig algú doncs, potser amb, com a mínim amb ganes de que no se la reconegui, però de moment no veig cap intenció, com a mínim immediata, de fer cap acció contra la policia. Veurem quins moviments fan els manifestants. Ara, per exemple, estem veient com la persona que porta el megàfon s'està movent, i una de les pancartes que està plantada davant del cordó policial també es mou. No sabem si per marxar per on han vingut o per fer alguna cosa, però la majoria dels manifestants estan doncs de peu, estàtics, aquí entre les cases i la policia.
Benet, si no m'equivoco, des d'on estàs tu ara mateix es veu les dues cases ocupades. No sé si hi ha algun moviment a l'interior, si es veuen persones, si s'ha produït algun incident amb la gent que està dins d'aquestes dues cases.
No, a l'interior sí que es veu alguna gent també doncs, amb casc de motos, que quan ha arribat la manifestació, doncs diguem-ne que hi ha hagut un moment de rebuda, per dir-ho així, és el moment en què donaven cops a les tanques, s'aplaudien des de dintre cap a fora i des de fora cap a dintre. També han desplegat aquesta pancarta que tapa la imatge que hem vist tots aquests dies de dos anys arruïnant el barri, doncs ara està tapada per una pancarta que diu governi qui governi, serem ingovernables, i doncs això, des de dintre s'ha animat, s'han fet gestos de celebració quan ha arribat la manifestació, i ara mateix a dintre el que veiem són 4 o 5 persones només que es mantenen dintre la casa i que s'ho miren des de dintre, per dir-ho així.
Benet, no marxis, però deixa'm que vagi cap a l'altra banda de la plaça. Hi ha l'Anna Salvador. Anna, bona nit. Hola, bona nit. Quin és l'ambient en aquesta banda, Anna?
Doncs ara mateix la manifestació està totalment concentrada al carrer Muntaner, que és un dels carrers que toca la plaça. Us anava a dir molt tranquil·la, però ara acaba de sonar un petard molt fort que ha causat una mica de crits i d'ambient, però bàsicament la cosa es redueix a crits, a insults cap als ocupes, cap a Ada Colau i a favor de Desocupa, està clar. De fet, aquest grup ha arribat fa més de mitja hora i s'ha unit en aquesta manifestació que ja estava aquí en aquest carrer. I també hi ha alguns crits que s'han sentit en el moment en què ha arribat la manifestació contrària a través de l'altra banda de la plaça, que s'ha sentit arribar, doncs han respost també amb alguns crits.
Ara sentim
acabo de sentir el segon petard.
Exacte, ara mateix l'acabem de sentir perfectament.
I els aplaudiments de la gent. Sí.
Deia, encara hi ha molta gent, ha anat marxant gent de la que hi havia al principi o es manté el mateix gruix de persones que s'han concentrat des de primera hora?
No, marxar no ha marxat ningú, de fet diria que cada vegada doncs, s'hi va afegint més gent. La veritat és que des d'aquí on som tenim una vista una mica reduïda, ja que els Mossos no ens deixen sortir de la plaça perquè diuen que per seguretat ens hauríem de quedar aquí. Llavors des d'aquí veiem només una part de la gent que hi ha, però sembla que hi ha bastants centenars de persones en aquest carrer Muntaner a tocar de la plaça.
Crec que han fet un recorregut, les persones que acompanyaven aquesta convocatòria de Desocup, han fet un recorregut fins a arribar aquí a la plaça de la Bona Nova. No sé quines consignes, Anna, s'han seguit, si n'has pogut sentir alguna.
Sí, consignes des d'insults a ocupes, dient-los rates o que marxessin a Barcelona, que no els volien a Barcelona. Molts insults a Ada Colau, també crits a por ellos, no han parat de sonar, i bàsicament són aquestes mateixes consignes que es van repetint per aquest bàndol.
Gràcies, Anna. Benet, saps si els Mossos, no sé si hi ha una hora límit o a partir de quan, si no marxen els manifestants, doncs pot ser que intervinguin?
En principi, que sapiguem, no hi ha una hora límit per intervenir. Segurament en aquests casos el que es fa normalment és esperar que per si sola, si no passa cap incident, doncs la manifestació es vagi dissolent. A mesura que passin els minuts, les hores, doncs segurament perdrà gas, perdrà força aquesta marxa i doncs llavors serà el moment potser d'acabar d'acompanyar la gent cap a fora. El que és segur és que els Mossos no marxaran mentre hi hagi, encara que sigui, petits grups de manifestants, perquè és potser també el moment que pot ser més perillós, no? Quan quedin grups més reduïts o grups de persones que marxen cap a casa i que llavors és el moment en què es troben amb algú doncs, d'ideologia contrària i que poden haver aquests enfrontaments. Si no hi ha incidents, els Mossos jo crec que s'estalviaran intervenir i esperaran el que calgui perquè es dissolgui per ella mateixa la manifestació.
Benet, Anna, quedeu-vos per aquí per si hi ha qualsevol novetat, ens ho aneu explicant en directe, però com deia abans, deixeu-me també que traslladi el debat a la taula, que pràcticament només us he dit hola i encara no us he deixat dir res, però us volia preguntar com creieu que s'ha arribat a aquesta situació d'avui, i a més, en tan pocs dies, no? Com ha canviat la situació? Abans ho deia a l'inici, segurament molta gent fa 15 dies, fa un mes, ni sabien que aquestes dues cases estaven ocupades. Maria.
Sí, jo crec que clarament s'ha creat se n'ha fet un tema de manera artificiosa o interessada per uns partits que unes cases que convivien amb total normalitat amb els veïns des de feia moltíssim temps, i quan dic moltíssim temps vull dir no un mes ni dos, en un cas del 2018, si no tinc mal entès, ho han convertit en un problema.
I
ho han
16 convertit... i 19, si no m'equivoco.
Exacte. 19, sí. Ho han convertit en un problema de manera completament innecessària. I em sembla que és irresponsable per part d'absolutament tothom. No sé com acabarà això d'avui. Jo crec que els Mossos, si han aplicat aquesta contenció, és una contenció que crec que és molt raonable i que m'agradaria veure-la en d'altres ocasions on la cosa es descontrola precisament perquè la policia hi intervé i no a l'inrevés. I caldrà veure com acaba, però que això o de moment no s'hagi pogut desallotjar, em sembla que una altra vegada són els Mossos aplicant un criteri que em sembla d'allò més raonable, que és que quan hi ha un risc per la seguretat és millor no intervenir. La via judicial és la que haurà de tenir, suposo, l'última paraula, i la resposta dels ocupes en aquest cas també veurem quina és.
Rafa.
No és nova tampoc l'estratègia dels Mossos, eh? Vull dir, té tot el sentit del món. Apliquen un criteri policial i purament tècnic. No és que els Mossos ara, de sobte, siguin els més amics dels ocupes.
Ni en aquest cas... No, si no ho dic per això, perquè és un criteri que m'agradaria veure el més sovint i no l'he vist moltes vegades, sobretot en les últimes grans manifestacions, on clarament, i jo he estat en manifestacions, on la cosa es descontrola precisament perquè els Mossos carreguen i no passa a l'inrevés.
De fet, seria bastant previsible que passés avui, per exemple. De fet, el que envolta tot aquest conflicte bàsicament són dos pols: el pol més electoralista, que s'ha posat a sobre la taula ara perquè hi ha unes eleccions, això ni estava sobre la taula ni ningú veia un problema lo suficientment greu com perquè s'entrés, per exemple, l'inici de campanya, que fa dos mesos hauria sigut absolutament marciano dir que el primer dia tothom parlaria d'una casa ocupada com a gran centre del debat electoral. I l'altre, el factor demagògia pura i dura. S'està parlant de que Barcelona té un problema d'ordre públic a partir de les cases ocupades. O la gent que ho diu no ha vist un problema d'ordre públic en sa vida, o el problema d'ordre públic arriba en dies com avui, on hi ha dos manifestacions, una defensant les cases ocupades i una altra on es concentra bàsicament l'extrema dreta i la dreta extrema, i jo, sincerament, allà on hi ha tota aquesta gent de caire neofeixista com els Desocupa, com a mínim tinc dubtes de per què estan allà. A partir d'aquí, tot el que vulguis.
Deixeu-me que vagi un moment fins a la plaça. Benet, ets per aquí?
Soc aquí.
Crec que hi ha moviment, ara mateix.
Soc aquí, però no és el mateix lloc que fa uns minuts. Justament dèiem que estaven tranquils davant de les cases dels manifestants, doncs, fent càntics. Han estat una mitjoreta així aturats allà al davant, i ara doncs sembla que la manifestació o els manifestants tornen pel carrer per on hem baixat, pel carrer Lluçanès, el que dona accés a les cases ocupades des de la falda de la muntanya, i tornem a pujar per aquí i veurem per dirigir-se a on. Si tornen a intentar creuar el carrer Solsonès, que és on abans hi ha hagut aquell primer enfrontament amb el cordó policial, o segueixen tirant amunt. També us he de dir que quan hem donat aquesta gran volta per arribar a les cases ocupades des de dalt, en lloc de des del passeig d'en Gervasi, és una zona que no hi ha edificis d'habitatges, no hi viu ningú, són carrers una mica morts, per dir-ho així, vull dir que no... I llargs, sense altres carrers, per tant no hi ha... Diguem-ne que el circuit que es pot seguir és un i és, diguem-ne, avorrit o poc propici, o ni a crear aldarulls ni a fer sentir gaire el clam de la manifestació. Passem de llarg del carrer Solsonès, on s'ha tornat a posar la línia policial que abans ha estat, diguem-ne, atacada, i bé, veurem cap on ens dirigim ara amb aquest gir de guió. Veurem cap on es dirigeixen els manifestants.
Doncs ara, quan sàpigues cap on s'estan dirigint aquesta part de la manifestació, ens ho expliques, Benet, fins ara.
En tot cas, deixar clar que, diguem-ne, davant de la casa, a la casa continua havent-hi la gent que hi havia dintre, però pel que estic veient, davant de la casa pràcticament no hi quedarà ningú.
Perfecte, Benet, fins ara, gràcies.
Fins ara.
Silva, seguint amb el debat que teníem també sobre com s'ha arribat a aquesta situació, com deia ara el Rafa, no?, que fa un mes o dos potser no ens hauríem cregut, no?, que l'inici de la campanya estigués marcat per aquesta situació.
Jo lamento discrepar, però perquè conec molt bé aquella zona, perquè és que passo cada setmana diverses vegades, perquè una de les universitats on dono classe està just a sobre. Per cert, que avui feien els Premis Gòlies, que és una cosa molt interessant, i tenen un greu problema d'organització perquè la gent no hi pot arribar, no? Entre les coses, tenia el meu fill que estava intentant arribar i ara el tinc de corresponsal allà dient: papi, no arribo, vale? No podem passar. No, conec la zona i jo crec que efectivament, a veure, això fa, jo crec que fa més de 7 anys, en algun cas, en algun dels dos casos, perquè són dos finques molt diferents. A més, jo conec també la zona perquè de petit anava allà a l'escola, o sigui que aquell carrer, el carrer Sant Joan de Batista de la Salle, me l'he fet moltes vegades caminant.
Tu creus que hi havia un conflicte
jo crec que no hi ha hagut mai greus aldarulls, però és veritat que la sensació dels veïns del costat és del costat, perquè després la plaça és molt gran, és que allò és com un cul de sac. Ara ho està descrivint molt bé el Benet, que des de dalt, al final, no hi ha més espai. Després sí que hi ha el passeig de la Bonanova i el passeig Sant Gervasi i el carrer Montaner, però la part de dalt són carrers molt estrets, que al final només són d'una direcció i que al final hi ha escoles i alguns habitatges, fins i tot algun consulat, i després les universitats estaven, hi ha uns quants edificis més institucionals, no? No, anava a dir-te que greus aldarulls no hi ha hagut, però és veritat que des de fa un temps, sobretot des del març, que van intentar fer aquest desallotjament per ordre judicial d'una de les dues finques, i que al final els Mossos van decidir que no es podia fer perquè hi havia un risc greu per la seva pròpia seguretat, allò ha canviat. Perquè jo veig cada vegada que passo per allà el tipus de gent que està per allà i l'estructura quasi diria militar i defensiva que han organitzat des que van intentar fer aquell desallotjament, que a més ara, com heu repetit vosaltres, la jutgessa avui ha prohibit fer el de l'altra finca, o sigui, ho volen fer els dos per juntament, i és veritat que és campanya electoral, això estem tots d'acord, és a dir, tot el que s'està fent aquests dies s'ha d'interpretar en clau de campanya electoral, no? I per tant els partits que estan allà, és més, jo diria una cosa, les manifestacions d'avui jo no els hi veig cap sentit a cap dels dos grups, o sigui, jo no sé què fan gent que, jo conec gent de Vox que són més moderats que aquests dels desocupes, no? I els altres és un col·lectiu d'ocupes que sincerament jo no em sento en absolut identificat amb gent que van caputxes, amb mascaretes i que realment no són persones que diguem-ne vulnerables que a les quals se'ls ha de desnonar perquè no tenen habitatges, són ocupes, el moviment de l'ocupació, els squatters de tota la vida, que bueno, que és pues que hi ha gent que potser els sembla bé, però a mi em sembla que generen una gran inseguretat jurídica i a més, encara que no generin grans aldarulls, estan ocupant una propietat que no és seva, i per tant, si aquesta propietat és de la Sareb, doncs han de decidir des dels poders públics què es fa, que entre altres coses, per cert, no es pot dedicar cap de les dues a habitatge, perquè una era un edifici d'oficines i l'altra era una finca que històricament fins i tot hi havia hagut alguna institució, alguna agència de publicitat i alguna fundació cultural, si no recordo malament, i que fa molts anys que està molt malament. Aquest que diuen la ruïna, realment és una ruïna, o sigui, és un edifici que s'està caient, no? I per tant, genera molta inseguretat, no? Per tant, conclusió de tot això. Home, efectivament, això en campanya electoral ha esclatat. A mi no em sembla malament, perquè al final és el tema de l'habitatge, no? Que és un dels temes que li preocupa a molta gent. Per
cert,
la gent
no parla d'habitatge,
No, però... Parla d'inseguretat pública, sí. De problemes de...
Rafa,
de problemes de
deixa que ja acabo.
No parlem d'habitatge, en absolut.
Fixa't, de la Vanguardia d'ahir, vale? De la Vanguardia d'ahir. La usurpació d'habitatges és una gran preocupació ciutadana a Catalunya. Segons dades del conseller d'Interior, el 42% de les ocupacions d'Espanya es produeixen a Catalunya. I ha augmentat en els darrers 6 anys el 82%. Dades de la Conselleria d'Interior.
Quina classe d'ocupacions?
Totes.
No són igual totes.
No, ocupació és ocupació. Perquè una cosa
No,
Rafa. Perdona, bueno, amb això no estic d'acord.
És a dir, legalment potser sí. Legalment potser
ah,
sí.
Clar, és que jo parlo legalment.
No.
Hi ha dades de l'Ajuntament de Barcelona. I una altra cosa és ocupar un habitatge que no és teu. Això és ocupació.
Però són coses molt diferents. Mateix, ocupar un habitatge per necessitat...
Claro, però...
Quan són les dades, m'agradaria que des de Trenes també.
No les tinc, són les d'Interior.
Silva, ja demano que acabis relativament ràpid perquè la Laura encara no ha parlat. Laura, doncs, endavant.
Hi ha dades de l'Ajuntament de Barcelona que contradiuen de pe a pal que tu comentes.
No, bàsicament, comento jo no, eh?
Bàsicament,
dades del Consell d'Interior.
Bàsicament, vale. Si em deixes acabar...
Sí, però són de l'Aire del Consell d'Interior.
Em deixaries, si us plau, sí, gràcies. Hi ha dades de l'Ajuntament de Barcelona que contradiuen el fet de que totes les ocupacions són el mateix i diuen que la majoria, la immensíssima majoria de les ocupacions que a més s'han reduït percentualment en els últims anys, respecte a les últimes dades que hi havia prepandèmia, que contradirien el que tu dius, que totes les ocupacions són iguals i que bàsicament s'ocupen de forma molt majoritària pisos de grans tenidors que són fonamentalment bancs, de pisos buits, que són fonamentalment bancs i grans tenidors.
Que no és el cas
realment,
de la Bonanova.
Realment tenim un problema de miopia important si ens pensem que el problema de l'habitatge, tenint en compte que avui el titular d'avui és que la meitat dels llogaters estan en situació de risc de pobresa, tenim un problema de miopia molt gran o un privilegi que no hi cap ni en tota aquesta sala, si realment ens pensem que el problema de l'habitatge és l'ocupació. En qualsevol cas, molt d'acord amb el que plantejaven els meus dos companys a l'inici, perquè jo crec que, bueno, jo crec no, és que objectivament aquests dos blocs estaven ocupats des de l'any 2016 i des de l'any 2019, no s'havia produït cap problema de convivència. Qui ha generat un problema d'inseguretat i convivència ha estat la dreta i l'extrema dreta a l'hora d'activar discursos d'odi en contra de l'ocupació i en contra de la gent i criminalitzant l'ocupació i la gent que es veu abocada a fer aquesta pràctica, no? I a l'hora d'emparar també desocupa, perquè aquesta, en realitat, la que estem veient avui no és una mani, per mi no és una mani entre ocupes i una empresa que desallotja, és una mani entre antifeixistes i Desocupa, no, que és una empresa...
Per anar.
Em deixes acabar? Sí, jo no he interromput i t'asseguro que no em faltaven ganes.
Sí, m'has interromput.
Pues deixa'm, sisplau. És una mani entre Els antifeixistes i Desokupa, que aquesta empresa és una empresa que ha actuat amb molta impunitat i en ocasions en connivència amb els cossos policials, que du a terme pràctiques d'extorsió, d'intimidació, amenaces, una empresa amb un fundador que fa discursos racistes, masclistes, que dona suport a iniciatives d'extrema dreta i que, de fet, l'empresa ha integrat persones com Ernesto Navas, que és d'ideologia neonazi i condemnat per haver apunyalat un antifeixista. Això és la fotografia del que està passant avui. I tu deies...
No, és una part de la fotografia.
Aquestes
cases... són antifeixistes, però ocupes.
I tu deies, sí, evidentment.
Però ocupes. Per tant, vol dir que els que no són... O sigui, els que no estan fora de l'ocupació són feixistes?
No,
vol dir això?
No, t'estic dient que el lema de la manifestació, si us plau, per favor.
Sí.
El lema de la manifestació era en contra del feixisme. I, evidentment, són... persones que s'han organitzat al voltant de l'atac que fa dies que dura contra aquests dos blocs d'edificis, que, per cert, tu deies, no compleixen una funció social perquè no està per viure aquest bloc d'edificis, aquests dos blocs d'edificis. Són propietat de la Sareb. Mm-hmm. La Sareb, com saps, en el seu accionariat, la major participació és de l'Estat. Mm-hmm. La Sareb hauria de fer o activar la funció social de l'habitatge. I la Sareb és el gran tenidor que a Catalunya concentra més pisos buits, que són aproximadament 6.700 pisos buits, la Sareb. Per tant, la funció social que no està activant la Sareb en habitatge, l'estan activant els dos projectes que s'allotgen dintre d'aquests dos blocs. Deixa'm acabar, si us plau.
Acabaràs algun moment, per favor.
Sí, ara acabaré, que us estan molta estona dient moltes coses, i moltes coses molt fora de lloc. I aquests dos blocs de pisos estan allotjant, estan fent la funció social que hauria de fer la Sareb, que és la propietat d'aquests dos blocs, perquè els col·lectius que els integren i molts dels seus membres han explicat que durant tot el temps que porta ocupat hi han hagut més d'un centenar de persones que hi han estat vivint, però és que a més promouen activitats autoorganitzades i autogestionades i cedeixen espais a col·lectius que no els tenen davant la mancança d'espais que existeixen a Barcelona. Per tant, això que tu dius que no compleix cap funció social i això que tu dius que no són antifeixistes, que són ocupes i tal, mira't el lema de la manifestació i mira't el que ha passat aquests anys amb aquests dos centres, amb aquests dos espais.
Maria. Que a més hi ha una altra cosa, que és que si no, i em corregiu perquè potser m'equivoco, però si no tinc mal entès, Desokupa convoca primer i anuncia que avui desallotjaria la casa i en resposta a això, no a l'inrevés, els antifeixistes s'organitzen i fan una contramanifestació, que és una cosa que passa a molts llocs perfectament civilitzats, contramanifestacions de feixistes, perquè em sembla que és evident i crec que no és faltar la veritat dir, i la Laura ha portat dades, que Desokupa és bàsicament un grup de gent d'ideologia feixista o quan no directament neonazi. Per tant, que els antifeixistes, que tu dius que són els ocupes, no només, anessin amb caputxes i mascaretes, és que a diferència de Desokupa, que gaudeixen en alguns moments amb certa connivència amb les autoritats, sí que hi ha una persecució repressiva en contra del moviment anarquista. I això és evident i només cal buscar les sentències que s'han publicat en els darrers 15-20 anys en contra de gent d'aquesta ideologia. Que aquesta gent s'organitzi per defensar un projecte que, insisteixo, fins ara ha funcionat, ha estat convivint amb els veïns, que, per cert, a la mínima que es fa una volta pel barri, els veïns són precisament de l'opinió que no hi ha hagut cap problema fins ara.
No és veritat, això.
Silva, que hi hagi sorolls perquè es fan festes, que hi hagi sorolls perquè es fan festes...
Que no coneixeu el lloc, no heu estat mai, estic les 1 a la
hora, ni ho ha vist, això. Que hi hagi sorolls perquè es fan festes no és un problema.
Però tu que saps si jo hi he anat, primer, no importa una merda, no importa gens, si jo hi he participat o no hi he participat. Però tu que saps...
Els micròfons, si seguiu cridant així d'aquesta manera...
preguntant si has estat mai. No has estat mai.
Jo no t'he donat cap tipus d'informació sobre el que jo faig.
No has estat mai.
I per acabar, sobre això d'aquest, perquè es fa servir molt a la lleugera, i ho deia ara el Rafa, el concepte d'ordre públic i de seguretat ciutadana. Que hi hagin problemes, que suposo que et refereixes a això, Silva, amb uns sorolls perquè s'organitza una festa o perquè es penja una pancarta de més o perquè hi ha més moviment del normal, això no és un problema de seguretat pública. Els únics que sí que agredeixen a altres persones és precisament Desokupa, que és l'entitat que convocava avui la primera manifestació que ha donat origen, de fet, a totes aquestes tots aquests problemes que fa que estiguem centrant ara l'inici de campanya en això.
Ara li dono de seguida la paraula al Rafa, que fa temps que no parla. Deixeu-me que anem un moment en directe fins a la plaça de la Bona Nova o fins als seus voltants, perquè no sabem exactament on són ara. Benet, cap on heu anat?
Doncs mira, diguem-ne que hi ha falta d'organització, perquè hi ha hagut un moment, estem pujant al carrer Lluçanès encara, però on hem arribat a la casa, ara estem desfent el camí, hi ha hagut uns moments d'impàs en què hi havia gent que tirava cap amunt, altres que es quedaven més parats, els hi reclamaven, vinga, veniu tots, pugem, és a dir, no sembla que hi hagi una direcció clara ara mateix de cap on anar. Ara mateix tornem a caminar i estem desfent el camí que hem fet d'anada, com si diguéssim això, tornant enrere, com a mínim ara veig una...
Però no creus que esteu tornant enrere per entrar per una altra banda, eh? És a dir, senzillament
si
esteu tornant enrere.
Si aquesta és la intenció, de moment els dos cordons policials que hi ha als carrers que donen accés a l'altra banda de la plaça, per dir-ho així, no s'han intentat traspassar les línies policials. És a dir, que... I no veig ara mateix un ànim d'intentar trencar aquestes línies. Ara estem, diguem-ne, hem girat ja a Lluçanès, la capçalera d'aquesta segona marxa, i estem anant en direcció al centre de Barcelona, que és d'on hem vingut aquest vespre, quan ha vingut la manifestació. Per tant, ara mateix estem desfent el camí, un ambient, suposo que també ho noteu pel soroll de fons, molt més tranquil que l'anada. Hi ha hagut càntics tota l'estona, aplaudiments tota l'estona. Ara, doncs, això, és com més dispers, i d'alguna manera doncs, que els que volen estirar del carro van reclamant els que van més endarrerits que vinga, va, que es moguin. Veurem, jo els vaig seguint i veiem cap on es dirigeixen.
Benet, no sé si estaves escoltant el que estàvem comentant ara a la tertúlia, perquè sí, estàvem tenint una mica aquest debat de quina havia estat la cronologia, no? Què és el que ha passat aquesta setmana amb aquesta convocatòria de Desocupa, amb aquesta altra convocatòria del col·lectiu Ocupa que ha sortit des de Plaça Les Eps i que és els que estàs seguint tu ara mateix. Com s'ha desenvolupat tot això aquesta setmana?
Mira, podríem dir que avui, diguem-ne, que és el punt àlgid, hem arribat al clímax d'una escalada que comença fa unes 3 setmanes. Com he sentit que algú comentava a la tertúlia, aquestes dues cases han conviscut amb relativa normalitat, no vol dir que del tot bé o que els veïns estiguessin a favor de l'ocupació, però sí que els problemes eren relatius o eren minoritaris. Ara tornen a animar-se a cantar. I fa 3 setmanes, des de la casa, el que expliquen és que alguns grups, sobretot de joves, s'acostaven a la nit i doncs, feien llançaments o cridaven o increpaven. Diguem-ne que això ha anat en un increcendo. Un dia van començar llançant algunes coses, el tercer dia, dic el tercer per com a exemple...
Sí, s'entén.
Van sortir des de la casa a buscar les persones que feien això. Després, ja avui s'han difós imatges de com des d'un balcó proper es llançava un coet, un pirotècnia, cap a la casa. És a dir, que diguem-ne que aquesta espiral d'accions en contra i des de la casa ha anat increixent. Des de la casa també s'han fet llançaments de la gent que s'hi acostava, de pedres, d'ampolles... És a dir, ha anat creixent. Això ha alimentat amb que després d'aquests primers rifirrafes hi ha hagut, han començat a haver-hi les manifestacions promogudes per alguns partits polítics. Recordem, doncs, Anna Grau, l'alcaldable de Ciutadans, encapçalant alguna d'aquestes protestes. I fa una setmana, és a dir, 2 setmanes després de començar aquesta espiral, s'hi afegeix Desocupa. No sabem exactament per què, si algú l'ha cridat o si per iniciativa pròpia, i convoca, fa una crida a avui desallotjar aquestes cases. Llavors és quan es convoca la contramanifestació, que és on estic ara, per evitar-ho. I diguem-ne que fins així hem arribat fins al dia d'avui, que els Mossos recorden que avui no acaba res. Avui hi havia aquest risc d'incidents per aquestes dues convocatòries simultànies, però demà les cases seguiran ocupades i és possible que continuï havent-hi aquests enfrontaments més minoritaris, per dir-ho així, però que hi continuaran sent, i per tant mantindran aquesta setmana que continua, mantindran el dispositiu fix amb més agents fixes en aquesta zona per evitar doncs, aquestes actuacions. De fet, hem de dir que, per exemple, ahir, que va haver-hi també un grup que es va acostar a la casa i va fer alguns finançaments, els Mossos el que van fer va ser protegir la casa, per dir-ho així. No estem acostumats, no, a aquest tipus d'accions, però els Mossos ahir el que van fer va ser acordonar o separar, retirar aquest grup de gent que increpava els ocupants de les cases.
Benet, crec que aquest matí has pogut parlar amb alguns dels veïns de la zona. Quina era la sensació o les opinions que has trobat entre els veïns amb qui has pogut parlar aquest matí?
Doncs mira, hi havia una mica de tot, realment. Està les opinions dividides i ara mateix més enceses segurament que fa un temps. D'una banda, ara, a favor de l'ocupació, que diguin, estic molt content que hi hagi aquestes cases ocupades, no he trobat ningú. Una altra cosa és que hi ha els que diuen, a mi no m'han molestat, jo passo per aquí cada dia i no passa res, i per tant, diguem-ne, no hi estaré a favor, però no participo a les seves activitats, però, doncs, m'és igual, per dir-ho així. Hi ha els que estan radicalment en contra i ho fan, alguns per un punt de vista més, diguem-ne, polític, de no pot ser que hi hagi ocupes, que s'ocupin propietats privades, etc. O des d'un punt de vista fins i tot estètic, alguna gent que es queixava de, és que mira quina imatge, que està tot brut, que és a dir, que no tant per molèsties, o per defensar la propietat privada, sinó simplement perquè no li agrada passar per allà i veure allò que trenca, diguem-ne, l'harmonia visual, per dir-ho d'alguna manera, d'aquest barri. És a dir, que hi ha una mica de tot. Sí que és veritat que, en general, tothom, tant els que fins ara no els molestava la casa com els que sí que els molestava, sí que tenien molta incertesa per avui. És a dir, estaven molt, fins a un punt, angoixats de què podia passar en aquestes manifestacions d'avui.
Gràcies, Benet. Fins ara.
Fins ara.
I dèiem que anem fins a l'altra banda de la plaça, on ho està seguint l'Anna Salvador. Anna, crec que tens novetats, oi?
Sí, aquí a la plaça, de moment, l'ambient sembla més tranquil que fa una estona, i a més, fa pocs minuts per Twitter, sembla que Desocupa ha dit que ja estava marxant, que acabaven a Bona Nova, i que gràcies a tothom el que els havia acompanyat, deia el text del tuit del periodista que ha estat acompanyant els Desocupa, fent directes a Instagram i publicant contingut a xarxes socials. També diuen que els carrers de Barcelona han respost, han cridat contra els ocupes i òbviament també han seguit els seus insults cap a Ada Colau i els ocupes.
Doncs bé, sembla que...
Aquí l'ambient doncs segueix tranquil. Sí.
Dèiem ara mateix, doncs per una banda el Benet ens explicava que seguien pujant per on han vingut, per aquest carrer Lluçanès, i de l'altra banda doncs semblaria també que les persones que han convocat aquesta manifestació de la part de Desocupa doncs també estarien marxant de la plaça de la Bona Nova. Seguim connectats tant al Benet com amb l'Anna per si hi ha alguna novetat. Rafa... Bueno, hem deixat amb tu.
Sí. No, dèiem que parlàvem de la cronologia, i és veritat que recordem que la primera convocatòria de Desocupa no era una manifestació, era per entrar-hi i treure aquella gent per la força, com si fos una policia paramilitar, que és la manera en la que aquesta gent actua.
Després ha anat com rebaixant el to, no?, aquesta setmana.
Bueno, hi ha hagut un moment que jo crec que ells han vist que totes les proclames, com la majoria de vegades que fan aquest tipus de proclames, eren arengues sense cap mena de sentit, i per tant no podien complir les expectatives que estaven posant sobre la taula, diguéssim. I s'han muntat aquesta mena de manifestació de suport a no se sap ben bé què o qui, perquè la mateixa persona que convoca la protesta és la mateixa persona que havia dit que hi aniria i convoca una protesta per dir no hi aniré, però si vaig, vingueu a donar-me suport. Però per fer què? Exactament. No, donar-me suport. Bueno, és que, clar, és tot com... És una excusa per colar el seu discurs. Per colar aquest discurs que crec que va més enllà de si una casa està ocupada o no i de si molesta o no el veí del costat. I per això crec que és tan preocupant la demagògia i l'electoralisme que s'ha posat a sobre de tot això, perquè el discurs que hi ha darrere va molt més enllà d'una casa ocupada, i més encara quan es tracta d'edificis ocupats fa anys i que el problema, entre cometes, que hi pugui haver ara era exactament el mateix fa 3 mesos, fa 3 anys.
Exacte.
Per tant, crec que va molt més enllà. Crec que no estem parlant d'una casa ocupada, estem parlant d'uns senyors que aprofiten aquesta casa ocupada i la situació que tenen judicial per colar un discurs que va molt més enllà i que cola, que destila, diguéssim, una cosa d'extrema dreta rància i gairebé neofeixista que fa molta por, i més a les portes d'unes eleccions, perquè això només beneficia a unes opcions molt concretes.
Sobre les queixes dels veïns, un moment, Silva, perquè ara el Benet ens deia que s'havia trobat opinions diferents. Ahir, el president de l'Associació de Veïns de Sant Gervasi de Cassoles, el Josep Maria López, l'entrevistava el Jordi Basté al Món RAC1, i crec que podem sentir el tall.
El dia 28 hi ha eleccions. Llavors, els partits polítics com Ciutadans, Vox i Valents, crec que són aquests, cada dimarts fan una mini manifestació perquè algun veí se li afegeixi, i llavors per guanyar 4 vots per les eleccions. El dia 28, quan hi hagi eleccions, ja s'acabarà això.
Silva.
No, no s'acabarà. Mira, primer, torno a dir el que he dit abans. He començat per dir que aquesta gent de Desocupa estan a la dreta de Vox, val? I per tant, torno a repetir-ho per si algú té algun dubte després de coses que he sentit aquí, que a mi em sembla una gent absolutament impresentable, i el que fan és tan lamentable, perquè el que fan és pervertir l'ordre públic i generar inseguretat jurídica, com els que ocupen habitatges, val? Com els que ocupen, perquè estan... Escolta'm, jo he estat escoltant...
Una cosa és delicte,
no
parlo
més.
Per començar, una cosa és delicte,
no parlo més. No, no parlo.
Sisplau,
més.
Silva, acaba.
No parlo més, escolta, si m'han d'interrompre... No.
Però si t'has parat d'interrompre'm a mi...
Laura, jo t'he fet una pregunta abans, i el que dic és que jo passo cada setmana per allà.
Sé com has fet una pregunta sobre la meva vida personal, que no tinc per què donar-te cap tipus d'informació a tu?
Si coneixes aquella
filla. No ens encallem aquí.
I després que m'has interromput quan jo estava explicant el que jo volia explicar.
Silva, acaba el que volies dir i després donar-te pas a la Laura.
És que he passat per allà moltes vegades, que jo no té cap mena de funció social, que han posat candaus, que allò està ple de ferrar, que han agafat tanques i que sembla una defensa, que la gent que hi ha allà són gent antisistema i que no tenen cap mena de funció ni cultural ni reivindicació sobre el que és el moviment d'antidesnonaments, ni té res a veure amb famílies que han perdut el seu habitatge. Res a veure amb tot això. El que hi ha allà és una altra cosa. Que fa anys que s'ha consentit i que en el moment en què hi ha una ordre judicial per desallotjar, la policia no la pot complir, i que ara, avui, ha tornat a dir una jutgessa que allò és un risc per la policia i que s'intentaran desallotjar les dues finques a la vegada.
No, la jutgessa no ha dit això.
Sí, sí, ha interromput el desallotjament d'un, o un dels motius era precisament perquè el que no es pot fer és de manera separada. I com que són dues finques separades, tenen procediments legals separats. Maria, i mira tu. De la mateixa manera que la pintada que hi havia allà...
Perquè es pretenia desallotjar...
I no he acabat encara. I si vols, acabo i parles.
I a més sense haver-los escoltat els
Escolta'm,
altres.
I a partir d'aquí, el que jo dic és que jo no estic, òbviament, a favor dels que trenquen la llei en el sentit d'aquesta banda d'impresentables, perquè he vist fotos i, sincerament, fan molta por, i ho he dit des del principi, però el que no es pot permetre de cap de les maneres és que això, quan acabin les eleccions, continua exactament igual, perquè la gent està cansada i perquè allò no es pot entrar, o sigui, han ocupat un espai per no fer cap més funció que ocupar-la en el seu benefici, una gent que és absolutament antisistema, perquè els veig cada dia i veig qui són i com són i el que fan, i han arribat a disparar des d'aquella finca contra alguns veïns, val? Perquè tinc família allà i conec perfectament aquella zona. I només he dit això i per això he preguntat si heu vist el que és això. I no és una pregunta personal, és per saber si sabeu de què esteu parlant o parleu en general del món de l'ocupació dels esquadres, com si fos una cosa de l'anarquia més maca,
Laura,
i del món mundial.
Sí, jo crec que, i algunes de les coses les estem veient, jo crec que el problema és que l'odi de classe sumat a les fake news difoses a través de xarxa social i alguns mitjans de comunicació, més l'ús partidista d'algunes formacions polítiques a les portes de les eleccions, amb tot aquest còctel Molotov, el que està passant és que al final s'està abonant el terreny per l'extrema dreta, això és un caldo de cultiu per l'extrema dreta, i segurament no sabem si a nivell electoral en el sentit de que pot treure representació, però sí que és veritat que es dretanitza una part de l'opinió pública degut a aquest còctel d'odi de classe, de fake news i d'ús partidista d'una situació que... En realitat, són dos centres socials que alguns entendrem que tenen una funció social que va més enllà del fet de que hi visqui gent o hi hagi viscut gent, sinó el fet de promoure activitats autogestionades. Alguns altres pensaran que és un niu de porqueria, i aquí s'està veient, però en qualsevol cas, aquestes dues visions s'estan posant sobre la taula, i jo crec que això s'està utilitzant, o hi ha alguna gent que ho està utilitzant, d'una forma molt irresponsable, perquè justament penso que és un caldo de cultiu per promoure la ideologia de l'extrema dreta, que en realitat és una ideologia criminal.
Més enllà del que està passant a aquesta hora, aquesta plaça de la Bona Nova, volíem parlar també d'aquest tipus de conflictes i d'aquests dos moviments, el dels ocupes i el dels contraris, i per això a aquesta hora tenim en línia, des de ja fa una estona, el Carles Feixa, que és catedràtic d'Antropologia Social, és director també del projecte internacional Transgang de la UPF sobre mediació amb bandes i amb grups juvenils de carrer en diferents societats. Senyor Feixa, bona nit.
Hola, bona nit, què tal?
Li demano perdó per l'espera, eh?
No, he estat escoltant el debat més o menys acalorat i m'he posat també en situació.
Deia que abans deien que potser molta gent fa 10, 15 dies, un mes, ni tan sols sabia que existien aquestes dues cases que estan ocupades. De fet, no se'n sentia parlar gaire i ha estat com plantejàvem també ara durant la tertúlia, no? Acostar-se a la campanya electoral i de cop posar-se a l'agenda política i mediàtica. No sé si vostè, des del seu punt de vista, i veu que sí que hi pot haver aquests interessos polítics en el que està passant aquí a la Bona Nova.
Em sembla evident que tota campanya electoral visibilitza conflictes latents. Jo mateix, la meva dona, va néixer molt a prop d'aquesta casa i tampoc desconeixia totalment aquesta casa ocupada. Però això ha estat bastant habitual amb el moviment Ocupa Us Quatre, no? Des dels seus inicis no se'n parla fins que en un moment concret doncs hi ha algun sector interessat en que la cosa es visibilitzi i sol acabar amb un desallotjament d'una manera conflictiva en la majoria de les ocasions. Això des dels anys 80 fins a l'actualitat ja portem gairebé 50 anys, diguem-ne, de present mig segle, que sembla difícil dir-ho, de presència d'aquest moviment a Barcelona amb una evolució, perquè en origen era un moviment, diguem-ne, molt vinculat a moviments, a sectors contraculturals, amb una ideologia al darrere. Avui no tot el que s'anomena ocupació parteix d'aquesta ideologia, perquè s'hi barreja o s'hi afegeix tota la precarietat i totes les famílies desnonades després de la crisi de les hipoteques del 2008.
A què li recorda això que està passant ara a la Bona Nova aquests dies? No sé si s'assembla a altres conflictes similars que hi ha hagut a la ciutat, com per exemple amb el cap al de Can Vies.
I el primer va ser el del cinema Princesa, que és el més, diguem-ne, ja com tres, podríem diferenciar tres etapes en l'acció-reacció del moviment Ocupa Barcelona, des dels orígens en la transició democràtica fins a l'any 96, em sembla, que és quan es va desallotjar el cinema Princesa, que estava justament a Via Laietana, al centre de Barcelona, que va ser també marcar un canvi de tendència, no? Perquè va haver una reforma del Codi Penal on es va endurir, va entrar en el Codi Penal, que abans no era un delicte, sinó que es podia considerar una falta. Del 90, i en aquesta primera fase, com deia, pues, està molt vinculat a moviments contraculturals de tipus anarquista, punk, squatter, hippie, etc. Del 96 fins a el desenvolupament de Can Vies, que és 2014 també, si no m'equivoco,
sí.
Hi ha una segona etapa on això coincideix amb un programa, primer amb un creixement econòmic, però també amb un canvi en la llei dels lloguers que fa augmentar, crec que és Aznar qui va introduir aquest canvi, que va augmentar de manera espectacular, liberalitza el preu dels lloguers, i això fa que, a part d'aquest sector ideològic, pues, hi comenci a entrar un sector a ocupar cases, pues, que no té possibilitats d'accedir a una vivenda en lloguer o en propietat, no? Tot i que es manté aquest sector de tipus contracultural. I això acaba de nou amb un nou desallotjament espectacular, el de Can Vies, l'any 2014. I la tercera fase, que comença abans del 2014, de fet, comença amb la crisi econòmica del 2008 i amb el moviment dels indignats del 2011, s'hi afegeix aquest sector ideologitzat i més juvenil, doncs un altre sector que és tot el que s'anomena ocupació, però que en realitat hauria d'utilitzar-se un altre terme, que són les famílies que, pel que sigui, en situació de precarietat, que no, que que són desnonades, que es queden sense llar, que no tenen accés a la vivenda social. Recordem que Espanya és dels països europeus amb menor proporció de vivenda social i que, per tant, diguem, per opció, per ganes o per necessitat, pues, ocupen cases també perquè comença a haver un gran nombre de vivendes que per la llei hipotecària es queden buides i són propietat de bancs o de tenidors molt grans, i per tant això és una justificació per alguns que això sigui possible ocupar. Per tant, jo caldria entrar a diferenciar aquestes dues grans línies de l'ocupació, la ideològica i destinada més que a la vivenda amb una acció social i cultural, que era majoritària en el seu origen, sinó a la Princesa o altres centres a Sants o a Gràcia, pues estaven molt vinculats a la vida dels barris i se centraven molt en activitats artístiques i culturals, i l'altre, que és una forma de supervivència per a aquelles famílies o persones que no tenen un lloc on viure. També hi ha hagut un canvi generacional. En origen era un moviment sobretot juvenil, avui, òbviament, tendeix a ser un moviment més intergeneracional amb gent de totes.
El que no sé és si en aquell moment, en els exemples que ara ens posava, hi havia moviments contraris als ocupes, com el que veiem ara amb aquest moviment de desocupa que ve de la ultradreta.
Exacte, aquesta seria l'altra diferència. Sempre hi ha hagut algun sector del veïnat que no ha vist amb bons ulls l'ocupació, tot i que també hi ha hagut un altre sector del moviment veïnal que ha recolzat, sobretot quan eren cases, centres socials que feien activitats per als barris i estaven molt vinculats a la vida dels barris, i quan aquests edificis no tenien altres usos, sinó que eren edificis buits, que el fet de que els ocupessin pues, suposava una reactivació. Però certament la novetat dels darrers anys és que hi ha una nova extrema dreta, no només en el moviment ocupa, sinó en els altres temes que jo investigo, els grups juvenils, les tribus urbanes, els joves migrants d'origen nord-africà o llatinoamericà, on la nova extrema dreta, representada per Vox i per altres sectors, els utilitza com a cap de turc i vol, diguem-ne, utilitza el seu atac com una forma agressiva i de vegades violenta, verbal o física, d'imposar-se en l'espai públic, d'afirmar-se i també, pues, per què no dir-ho, com una eina electoral que, per desgràcia, els està reportant certs rèdits no només a Catalunya, sinó a tot Espanya.
I acabo preguntant-li també com a experta en moviments socials i en mediació, què creu que es pot fer en casos com el que està passant ara a la Bona Nova? Com es pot resoldre aquest conflicte i quines són les eines que hi ha per mediar?
La mediació a vegades està molt mal vista, se la qualifica de bonisme. En realitat, tots els que feia fa molts anys que investiguem aquest tema sabem que la manera violenta de resoldre els conflictes els pot resoldre a curt termini, però a la llarga significa que els conflictes s'enquisten i es fan endèmics, no? I hi ha una tensió que acaba explotant. En canvi, quan s'aconsegueix una mediació a través d'agents intermedis, perquè en el fons la majoria de la gent que ocupa cases ho fa perquè vol un espai on desenvolupar activitats culturals o bé perquè necessita un espai per viure, si es troben vies de reduir el dany que això pot comportar tant als propietaris com als veïns com als propis usuaris, sempre és molt, molt més efectiu i molt millor. Hi ha hagut experiències històriques a Barcelona i a altres llocs de Catalunya on s'ha aconseguit, pues, de lloguers socials o una autogestió d'aquests espais desocupats o una negociació tant pel que fa a espais més grans com pel que fa a vivendes concretes amb tipus de lloguer social, i això a la llarga sempre és molt més efectiu. No es pot dur a terme en tots els casos, però hauria de ser una opció que fins i tot la legislació contemplés. Sempre és molt, molt més sostenible un final acordat que no un final conflictiu, que al final doncs quede el conflicte no resolt del tot, sinó que quede enquistat i acaba reproduint-se d'altres maneres.
Carles Feixa, com dèiem, catedràtic d'antropologia social, director també del projecte internacional Transgang de la UPF, precisament sobre mediació en bandes i en grups juvenils de carrer en diferents societats. Moltíssimes gràcies per atendre'ns avui al No Sé. Que vagi molt bé. Bona nit.
Bona nit, bona nit.
Doncs bé, també volíem tenir avui aquesta visió més acadèmica per posar una mica d'ordre a tot aquest moviment, saber d'on venim i quines són les possibilitats també que hi ha de mediació. Queden 2 minuts per arribar a les 10 de la nit, per tant, us deixo una darrera ronda, però que sigueu molt ràpids. Teniu 30 segons cadascú. Això semblarà gairebé el discurs final, aquell mig minut final, sí, que deixen els candidats a l'alcaldia després del debat. Maria.
No, t'anava a dir que jo vull ser l'última per acollir.
Doncs mira, t'ha tocat la primera.
Jo. No, bueno, ho hem anat dient i simplement insistir-hi, que això no és un problema de seguretat, això és un problema des del moment en què hi ha una organització de feixistes que posen això en la seva agenda i generen un problema allà on no hi era. I em sembla evident, i el fet, això que dèiem, que ja fa tants anys que estan allà i que no ha suposat un problema de seguretat. I em sembla perillós, de seguretat ni de cap tipus, i em sembla perillós posar en el mateix nivell a uns ocupes i a una gent com desocupa, perquè els segons són gent que té una pràctica que és clarament delictiva i criminal, que consisteix en extorquir i a coaccionar altres persones, mentre els altres, sense molestar ningú, arriben a una casa on no hi viu ningú i se la fan seva, amb més o menys implicació en el barri on estan, però no provoquen cap mena de problema que pugui suposar cap activitat delictiva.
Laura.
És que estic, en essència, profundament d'acord amb el que diu la Maria. Al principi, quan li preguntaves a l'expert, que també m'ha agradat molt l'entrevista que li has fet, quan li preguntaves sobre mediació, clar, no entenia la pregunta perquè no sabia si et referies a mediació en el context d'aquesta manifestació, i mediar amb l'extrema dreta...
No de la manifestació, sinó del conflicte, clar, que hi pot haver amb els veïns...
A mi això em sembla perfecte, i que hi hagi una entesa, mai mediar amb la gent d'extrema dreta, fonamentalment perquè, com deia abans, l'extrema dreta és un crim, no és una opinió, i no poden ser considerats mai interlocutors polítics vàlids, entre altres coses, perquè no tenen cap tipus de ganes d'arribar a una entesa i que bàsicament atiaran l'odi cap als col·lectius que estan en situació de més vulnerabilitat. Per tant, molt d'acord, en essència, amb el que diu la Maria.
Rafa.
A mi només m'agradaria que quan els partits polítics i els mitjans deixem de tornar-nos bojos perquè acaben les eleccions, dediquéssim el mateix temps i el mateix esforç a parlar del veritable problema de l'habitatge que estem dedicant a parlar de tota aquesta gent. I la resta del temps li deixo al Silva perquè...
Silva, breu, sisplau, va, serem
molt curt, i a més a més només vull dir una cosa, que és que estic molt d'acord amb el Rafa, el que passa és que segurament tenim una percepció diferent de com es generen els problemes, que és que el populisme de dretes i l'extrema dreta neix molt sovint quan en una societat comencen a haver-hi motius d'inseguretat o drets que no es poden exercir per les vies legals. Aquest és un caldo de cultiu molt preocupant, perquè molta gent acaba votant aquests partits perquè veu la impotència que tenen els poders públics per fer complir les normes per respectar, per exemple, el dret a la propietat privada.
Passa un minut de les 10 de la nit, ara de seguida us acomiadaré, però abans, com sempre, aquesta hora, actualitzem la informació. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
Què és el més destacat a aquesta hora?
Doncs que continuem molt pendents de la situació dels voltants de la plaça de la Bona Nova de Barcelona.
Una manifestació de suport a les cases ocupades que es va allunyant de l'epicentre de la polèmica. Connectem-hi en directe. Benet Iñigo, bona nit.
Bona nit. Doncs sí, la manifestació que cada cop està més lluny de la plaça Bona Nova. Ara mateix som al passeig de Sant Gervasi i ja hem travessat el carrer Balmes. Per tant, a més de 500 metres, gairebé deu fer un quilòmetre de la plaça Bona Nova, una manifestació que ha anat perdent efectius. Hi ha hagut gent que ja s'ha anat retirant, però que segueix aplegant unes 500 persones en aquest camí de tornada, per dir-ho així. L'únic incident ha estat llançaments de pedres a una botiga de cotxes BMW.
Gràcies, Benet. I a l'altra banda encara hi ha gent a la plaça, però l'empresa Desocupa, que ja han marxat. Ana Salvador, bona nit.
Bona nit. Doncs sí, segueix havent manifestants a peu de plaça davant de les tanques dels Mossos, però és veritat que molts van marxant. Alguns dels que ho han fet ja són precisament els que han convocat la manifestació, els de l'empresa Desocupa. Ells mateixos ho han anunciat a través de xarxes socials dient que ja havien acabat la seva feina a la Bona Nova.
Gràcies, Anna. I com dèiem, d'aquí a menys de dues hores arrenca la campanya electoral pel 28M.
Els partits es preparen per engegar tota la maquinària a partir d'aquesta mitjanit. Aquest vespre, però, ja han fet els últims actes de precampanya, unes eleccions que renovaran els 947 ajuntaments del país i que tindran l'epicentre situat a la capital, Barcelona. Els quatre candidats que van al capdavant, Ada Colau, Jaume Collboni, Xavier Trias i Ernest Maragall, han fet els últims discursos de precampanya.
Tenim projectes en marxa que es poden veure i tocar, tenim projectes de futur i, a més, tenim la millor candidatura que m'acompanya.
Si voleu aquesta Barcelona, la Barcelona que es transformava i que deia hola al món, com ho va fer en els Jocs Olímpics, torneu a votar el Partit dels Socialistes de Catalunya.
Moltes, moltes persones m'heu dit que em presenti. Us faig un encàrrec. El 28 de maig no em falleu, no falleu a Barcelona.
Mireu, tenim 15 dies per endavant per conquerir la ciutat. 15 dies per arribar al cap i al cor de cada ciutadà. Això és el que farem guanyant les eleccions.
Aquesta mitjanit seguirem el tret de sortida de la campanya electoral amb un nou C especial a partir de les 12.
I en marxa aquesta hora la segona semifinal d'Eurovisió. Anem fins a Liverpool, enviat especial de RAC1. Jordi Ramos, bona nit.
Bona nit. Els cantants de Bèlgica, Armènia o de Xipre han estat alguns dels més aplaudits fins ara aquí a l'arena de Liverpool. En total, avui han d'actuar, com dèieu, fins a 16 artistes. D'aquests 6 quedaran eliminats. La resta passaran a la gran final, juntament amb l'anomenat Big Five, com la candidata espanyola. Blanca Paloma mostrarà avui la feina que ha fet des de Benidorm, esperant recollir tants elogis com a les prèvies d'aquests dies. Això, però, serà el final de la gala, que s'emet per la primera cadena de televisió espanyola. Per cert, que avui nosaltres també podem votar.
Gràcies, Jordi. I els esports, Aleix Pariser, bona nit.
Hola, bona nit.
Què teniu avui al Tu diràs?
Doncs mira, tertúlia amb Àlex Pintanel, Maria Fernández Vidal i Anaïs Martí. Entrevistem Joselu, davanter de l'Espanyol, Edmilson, exjugador del Barça, per parlar de Busquets i de Deco, i fem un especial bàsquet amb Vena per parlar de la Final Four de l'Eurolliga de la setmana vinent.
Doncs de seguida us escoltem i a les 12, com dèiem, amb aquest especial dins del Tu diràs. Gràcies, Aleix.
Us hi esperem. Fins ara.
I al temps, Abel Caral, bona nit.
Bona nit.
Demà més tempestes, eh?
Sí, al matí sobretot ara ruixats abans del migdia ja a la meitat nord del país, comarques interiors, pot ploure una mica al matí a la costa i al peritoral central. A la tarda acabaran arribant també ruixats i les tempestes cap al sud. Compte que pot haver-hi algunes calamarsats com les que hem tingut avui.
Gràcies, Abel. Bona nit.
Bona nit.
Passen gairebé 5 minuts de les 10 de la nit. Acomiadem aquí la tertúlia. Rafa, Maria, Josep Manel, Laura.
Bona nit.
Que vagi bé. Bona nit. Esperem que la setmana que ve tinguem un ambient pensa més calmat.
Pensa que és l'últim dia de la precampanya.
Mira,
que és una forma de veure-ho.
Pensa que he vingut aquí a discutir amb la Silva i no estic veient la segona semifinal d'Eurovisió.
Doncs vinga, tothom cap a casa. Una pausa i de seguida avui que parlarem de la presó de Brians 2. De seguida us ho expliquem.
RAC 1. Aquest any el Saló de Ford és a Ford Covesa.
Oportunitats irrepetibles com...
Ford Fiesta per 18.500 euros.
Ford Focus per 20.800 euros.
Ford Kuga per 22.800 euros.
I moltes més ofertes amb entrega immediata.
El Saló de Ford és a...
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford...
Pensa en Covesa.
La teva ciutat et reclama. És l'hora de moure't. Amb Freenow tens el teu taxi en dos clics. Arriba d'hora a la feina o sense estrès a dinar amb els teus amics. I després tens pla de copes a on vulguis, quan vulguis, des del teu mòbil. Descarrega Freenow i demana el teu taxi amb 8 euros de descompte en el teu primer viatge amb el codi ELIGES. Freenow, la superapp de mobilitat.
Som bé amb Anna Ballonet.
Avui al 9C entrem a la presó de Brians 2, la més gran de Catalunya. Fa poc temps que ha adequat les instal·lacions perquè els infants que visiten els seus pares s'hi sentin més còmodes. El recorregut fins a aquest espai on es troben sovint és llarg i s'ha adaptat amb dibuixos, amb pistes i també amb frases que han d'anar desxifrant fins a trobar el seu tresor, és a dir, el seu pare, en una sala plena de jocs. Aquest és el camí que hem fet amb les persones implicades en aquest projecte. Àngela Peinado, què tal? Bon dia.
Hola, buenos días.
L'Àngela és la responsable del projecte i una de les impulsores d'aquesta iniciativa de la que parlarem avui, però així a grans trets, com ha canviat aquesta manera de venir a visitar els pares a la presó aquí a Brians 2?
Esta iniciativa nace por una demanda de los propios padres que forman parte de este grupo de gestión de responsabilidad parental. En estos espacios de reuniones con el grupo, donde se encuentran una serie de profesionales de diferentes ámbitos y los personas internas, en este caso padres, van surgiendo dificultades y necesidades que ellos creen donde, que se puede incidir. Y una de las necesidades y dificultades que salió desde el primer momento, cuando se crea este grupo, ahí en el 2017, era pues la dificultad que sentían que tenían sus hijos para venir a visitarlo y entrar en un espacio tan hostil como es un centro penitenciario. Y a partir de aquí, conjuntamente con el equipo de técnicos artísticos, decidimos intentar llevar a cabo una iniciativa de adecuación de los espacios, no solo de las propias salas de vis-a-vis, sino también lo que sería todo el recorrido que hacen los niños desde que entran en el hall al centro hasta que llegan a las salas de vis-a-vis. Piensa que es un recorrido largo, porque es un centro muy grande.
¿Qué vol dir llarg? ¿Cuánta estona pot durar tot aquest procés?
Mira, pues igual están 20 minutos, 25 minutos, desde que entran hasta que llegan.
Clar, que depèn de l'edat del nen, no és un temps d'espera agradable, no?
Y sobre todo es que el espacio no está adecuado. Y la manera que se nos ocurrió era hacerlo de la forma más lúdica posible. Y es aquí donde nace esta idea de hacer una búsqueda del tesoro, teniendo en cuenta que no hay mayor tesoro para ese niño que encontrar a su papá.
Va, doncs no ens expliquis més, passem al control i ens vas explicant tot el recorregut pas a pas. Som-hi. Àngel, hem creuat la porta i ens trobem un primer indicador, no?, d'alguna cosa que ens diu que aquí hi ha una cosa diferent, no?, adreçada als infants.
Sí, mira, ahora mismo nos encontramos en la entrada propiamente dicha, justo antes de acceder al hall de acceso, por donde entran las familias con las criaturas. Y aquí es donde aparece este primer elemento, que es un mapa del tesoro que invita a los niños a seguir un recorrido con una serie de pistas que les llevarán hasta el tesoro final.
I veiem una gavina amb una clau, un far, un vaixell de paper, un arbre, un pare amb un nadó, unes palmeres i un mariner. Ara m'imagino que al llarg del recorregut anirem una mica veient què vol dir tot això, quin Exacte. Significat té.
Estos eran las primeras pistas.
Ja tenen els advocats? Van, anem ràpids.
Sí, deixem els DNIs. Ara estem aquí a la zona de l'art de control i veiem una altra vegada aquesta cabina, que és el tercer punt del recorregut, no?
Exacto. Representa que ara ja estem en un moment en el que los menores han entrado a jugar. Están ya comenzando la aventura. Y efectivamente estamos en el detector de metales, es la primera barrera que han de superar. Y la idea era poder convertir el espacio que representa, que es el detector de metales, en un embarcadero donde comenzar la aventura. Y en este embarcadero hay una gaviota que, metafóricamente, piará si tienes un objeto que no puedes entrar.
Per tant, que no s'espantin, no, tampoc, els infants que vinguin a visitar els seus pares, perquè si el detector doncs fa un soroll molt estrident, no han de tenir cap por.
Cap por, és una gavina.
Passem una segona porta i tornem a estar en una sala d'espera similar a l'anterior, aquesta més petita, però sí que hi veiem un dibuix molt significatiu aquí, no?
Efectivamente, un faro que les guiará en esta aventura. Este faro lanza una luz muy luminosa que continúa por los pasillos durante el recorrido y que ayudará a los pequeños aventureros a no perderse en la travesía.
Doncs seguim la llum del far i continuem amb aquest recorregut.
Ahora ya veréis que son tres pisos, casi cuatro, que han de bajar por las escaleras. El recorrido es largo. Entonces representa que se invita a los niños a que se sumerjan por las profundidades marinas en busca de esta isla del tesoro.
Baixem les escales. I hem baixat els quatre pisos i trobem ara el punt 6 que diu prepara't perquè el teu tresor és a prop. Per tant, entenem doncs que aquesta visita és més propera, estan a punt de trobar-se amb els seus pares. I explica'ns quin és aquest dibuix amb fustes de nou que veiem aquí a la paret.
Mira, aquí es una representación de un marinero, pirata marinero, en donde quisimos un poco representar a ese papá que los está invitando a jugar y aprovechar toda la simbología del tatuaje para recuperar unas ilustraciones que habían hecho los propios padres durante la pandemia en un vídeo de stop motion donde enviaban mensajes a sus hijos. Y rescatar algunas de esas ilustraciones para tatuar a este padre que además aparece con la mítica frase de amor de padre en este caso.
Suposo que durant la pandèmia hi va haver moments també complicats, no? Perquè aquest contacte amb les famílies i per les persones que ho van viure doncs, a casa seva ja era complicat. M'imagino que aquí a la presó encara va ser una situació més dura, no?
Sí, la pandèmia fue especialmente dura. Sí que es cierto que al principio hubo una aceptación muy natural, pero claro, el peso de los meses sin contacto físico con aquello que es lo que los sostiene acabó teniendo obviamente consecuencias. También trajo sus cosas buenas, pocas cosas trajo la pandemia buenas, pero sí que trajo cosas buenas, como por ejemplo, se empezaron a utilizar los medios digitales para comunicarse con la familia. Y esto dio la oportunidad de que padres que tienen la familia lejos y que realmente es que directamente no las ven, porque están en otros países, en sus países de orígenes, empezaron a tener contacto y a poderse ver con sus familiares.
Clar, per aquesta part sí que hi ha una part positiva, però és veritat que molts mesos sense veure nens, sobretot que són molt petits i que els nens ja sabem que canvien molt ràpid, m'imagino que això també devia ser complicat, perquè un nen en un any o en uns mesos canvia molt, creix molt, pot ser que fins i tot se n'hagi mig oblidat del seu familiar si fa temps que no el veu.
Absolutamente. Y de hecho es un poco lo que tú dices, ¿no? No solo para el padre lo duro que es no poder estar en contacto, sino también para el propio menor, que vive los tiempos de una forma totalmente diferente a la que como lo vivimos los adultos. Y todos esos meses en un menor equivale a años en un adulto.
Ens han obert la porta, seguim avançant. Cap on anem ara?
Mira, ahora ya estamos llegando a un, que llamamos la Plaza de la Olivera. Aquí, si seguimos el camino de los pececitos, atravesamos este olivo, esta pequeña isla con un barquito de papel. Y si seguimos los pececitos, llegamos ya a lo que sería la Isla del Tesoro.
La veritat que nosaltres hem creuat aquest pati, però si no et fixes en això que hi ha a terra ni en el vaixell, la veritat és que és un espai que no és agradable i que fins i tot pels nens pot fer una miqueta de por, perquè veiem ara ja sí molts murs, aquestes reixes també, és a dir, no és un entorn que sigui molt agradable per un nen, no?
No. Aquí es donde realmente se hace evidente que han entrado en un centro penitenciario. Tenemos ya las concertinas, tenemos una presencia del hormigón y del muro gris en su máxima potencia, y es por eso también que quisimos hacer una intervención para darle pues, un poco de color y creatividad a un espacio que no invita.
Doncs deixem el pati i entrem ja a la zona de comunicacions i ens anem acostant cap a aquest tresor. Última part, Ángela, del recorregut, aquest passadís, explica'ns on estem ara mateix.
Bueno, pues ya hemos entrado propiamente en lo que sería el área de comunicaciones del centro. Aquí nos encontramos que hay tres plantas. La planta de abajo están lo que serían las comunicaciones por cristal, que normalmente no suelen ser utilizadas por menores. En la primera planta lo que serían las salas de vis-a-vis familiares. Y en la segunda planta lo que serían las salas íntimas. Nosotros hoy vamos a acceder a la parte familiar.
Doncs anem pujant. Són tres pisos, em dius?
Sí, bueno, planta baja i dos pisos
per encima. Dos pisos més.
Exacte.
Què és el que ens hi trobarem ara en aquestes sales que estan especialment habilitades per a aquestes visites amb els infants?
Mira, aquí nos encontramos, estamos subiendo una escalera y vamos a llegar a lo que sería un pasillo con todas las salas de vis-a-vis. Los padres pueden acceder a juguetes y material didáctico para poder utilizar durante el tiempo que están con sus hijos. Y ya las salas se preparan en función de quién va a ocuparla. Y esto se encargan un grupo de papás que facilitan pues estas actividades.
Ara podrem parlar precisament amb un intern que ja ha pogut viure aquesta experiència amb el seu fill.
Exactamente. Ahora yo creo que los podrá explicar cómo lo ha vivido incluso antes de que hubiera este servicio y después de con los cambios que se han ido generando en los últimos años.
Doncs anem-lo a conèixer. Fa molt de temps que ets aquí a la presó de Brians 2?
Actualment porto 4 anys i mig amb aquest centre penitenciari.
Tu ets un dels pares que ha col·laborat també per adequar aquestes sales. Per què vau prendre aquesta decisió? Hem pogut veure també la diferència, no?, entre una sala completament buida i una de les sales que estan adaptades per poder-hi veure els infants. Com se us va acudir això?
Bueno, això és un projecte que van fer els professionals del centre. Bueno, jo tinc que donar les gràcies perquè vaig arribar al 2019 amb aquest centre i em vaig poder incloure dintre del projecte i del programa aquest de responsabilitat parental i bueno, pues, conjuntament amb els professionals i el que eren els companys pues, s'han fet una sèrie de reunions i hem pogut pues, accedir a través de donacions i altres mètodes del centre penitenciari a l'adquisició de uns, el que serien el tema de joguines i immobiliari per adaptar el que són les sales de comunicacions de vis-a-vis per fer-les més acollidores per als nens. Llavors, els primers anys que vaig estar, pues, no és el mateix entrar en una sala buida, que són 4 cadires i una taula, i amb l'actualitat de que pues, se troba un que pues, hi ha uns, el que seria joguines, llibres, rotuladors... I
llavors... Veiem una cuineta, una màquina registradora, un bingo, un bingo, un llibre d'on és el Wally, unes cartes de l'Uno, unes construccions, crec que són, no? Fins i tot aquí tenim una cistella per poder fer bàsquet així en format reduït i fins i tot hi ha una pissarra.
Sí, bueno, això és una, és de les primeres donacions que va tindre el centre penitenciari, que és del Barça, va fer la donació de les pissarres i bueno, pues, han anat ampliant a totes les sales. Llavors, pues, agafar i tindre tot el tema de per edats i poder compartir pues, amb el nen, no és el mateix una sala buida que solament l'abraces i ja està, que poder jugar i compartir aquest temps que normalment abans no es feia llarg, perquè mai se fa llarg, és una hora i mitja, mai se fa llarg, però aquesta connexió amb el nen és molt diferent, i el nen amb el pare, vull dir, en aquest cas també ho noten, perquè no és el mateix que vindre i veure el pare i vindre i compartir les emocions de jugar a pilota o de jugar a les cartes o de jugar a altres en ratlla o qualsevol cosa, és molt diferent.
Com es pot mantenir una relació amb un fill? No sé quin és el teu cas, si tens un fill, si en tens més d'un. Com es pot mantenir una relació de pare-fill només amb aquesta hora i mitja mensual?
No hi ha una altra. Vull dir, com se té que fer? Pues no solament és el vis-a-vis ajuda perquè és una connexió física que tens amb el nen. Però la veritat és que és el dia a dia, vull dir, la trucada, bueno, jo tinc que dir que sóc afortunat perquè, pues, a part dels fills, dels dos fills que tinc, està la meva esposa i és la que ha fet un treball perquè, pues, a tot aquest temps és la que ha estat tirant endavant el que és, pues, la casa i la família, perquè, pues, jo estic aquí i d'alguna manera, pues, el dia a dia ha fet de que hi hagi una comunicació molt estreta amb la família, vull dir, una família unida.
Quines edats tenen els teus fills?
Bueno, jo tinc una nena de 7 anys, vale? I tinc un nen de 18 anys.
I ens deies que estàs aquí des del 2019, per tant fa 4 anys que ets aquí ja.
Amb aquest centre sí, però jo vaig ingressar el 2016, vull dir, porto 7 anys. Per tant... És a dir, jo vaig deixar la nena d'un any, i ara me farà 8 anys, que gràcies... A la situació que tinc ara, jo ja no tinc vis-a-visos, perquè jo ja estic en una situació de permisos i llavors pues, ja puc disfrutar més de la meva filla amb els permisos al carrer.
Com ho heu portat tots dos, tant ella com tu, en aquesta relació que s'ha forjat mentre tu eres aquí a la presó?
Bueno, la relació amb la nena és de que va creixent i es va donant compte de coses i la veritat és que la dona és la que, en aquest cas, ha sigut la que ha tirat aquest vincle. Vull dir, la connexió és, avui en dia, pues, bueno, hi ha moltes famílies que no tenen la situació que puc tindre jo, pero está viatjant el pare o la mare, estan viatjant o estan treballant a l'exterior, i bueno, d'alguna manera pues, es pot compaginar, i aquest temps d'aquestes convivents, d'aquest vis-a-vis de convivència, són els que pues, t'apropen una mica.
Has notat la diferència de quan no estaven les sales adaptades, no hi havia tot aquest recorregut fins a l'entrada d'ara que s'ha millorat aquesta situació, fins i tot en la seva reacció, en la reacció de la teva filla?
A veure, el canvi és un 100%, és a dir, el nen quan entra a la sala i està esperant que tu arribis o tu estàs aquí esperant que arribin ells i entra en una sala que hi ha quatre cadires i una taula, entra en una sala on hi ha totes les joguines, els colors de les joguines, perquè pues, ja sabem tots els colors que tenen les sí. joguines, no? Totes aquestes coses fan de que se'ls obris els ulls. I el temps no és el que deia, la comunicació no és la mateixa. Vull dir, al jugar, estàs interactuant amb el fill i és el que fa que la connexió sigui, és una hora i mitja, però és molt intensa.
Crec que podem fer entrar la Montse, que és una de les educadores socials que hi ha aquí a la presó, i que ens pot explicar una mica també com treballeu aquestes qüestions amb elles i com us ajuden. Montse, ara l'intern amb el que parlàvem, que evidentment doncs, per motius de privacitat doncs, no hem dit el seu nom, ens explicava com ha viscut ell tot aquest pas a la presó amb els seus fills, un de més gran, de 19 anys, i un altre de més petita, que té 7, gairebé 8 anys. Clar, com treballeu aquesta relació dels interns amb els fills? Perquè alguns es deuen trobar en una situació de que els veuen una hora i mitja al mes i potser fins i tot no saben ni què dir-los, no? Quan estan aquí. Com ho feu, això?
Bueno, fins ara això no es treballava més que en petites entrevistes dintre del mòdul, amb els treballadors socials, amb els educadors, amb els psicòlegs, però des de que es va crear el grup de parentalitat, la idea nostra és poder donar-los habilitats per poder doncs, portar a terme aquestes comunicacions amb els seus fills, poder aprendre a jugar amb ells, perquè moltes vegades no tenen cap habilitat ni de tracte ni de jugar, perquè en moltes ocasions els fills han nascut mentre ells ja estan aquí a presó.
Perquè en alguns casos m'imagino que no sé quines situacions es trobaven, si ens pots posar algun exemple de és que no m'hi sé comunicar o no sé què dir-li, o fins i tot és una... em fa molta il·lusió, però és un moment incòmode perquè no
bueno,
sé...
Clar, es troben... Jo penso una mica quan jo era petita anava a casa dels meus avis i havia d'estar quieta amb un seient una hora, dues hores, sense poder fer res, doncs això és el que jo penso que els interns tenien abans, no? Venien els seus fills, sí, els primers 5 minuts, moltes abraçades, molts petons, com va tot, però arriba un moment que ni el nen sap què dir-los, perquè en el fons és un pare que veu una vegada al mes o dos com a molt, i el pare tampoc no sap ni com tractar el seu fill, per això, perquè no el veu.
Bueno, també hem de tindre en compte de que a part de tot el tema de les joguines que tenim del grup de responsabilitat parental, tenim el tema de que l'escola, Víctor Català del Centre Penitenciari, ens fa un suport als vis-a-visos de convivència amb el tema de deures i idiomes per poder pues, fer dibuixos en colors amb idiomes, amb anglès o altres idiomes que un demana amb els professors de la mateixa escola.
És a dir, que no sigui només venir a jugar, sinó que el pare pugui tenir un paper útil, no?
Això, fer un seguiment del tema dels estudis i, bueno, i fer sumes, restes i els dibuixos. És també una altra cosa que es té que apuntar.
Heu notat algun canvi en ells arran de fer aquestes millores i de que millori la relació amb els seus fills?
Sí, a part de, no només per als interns, sinó també pels nens, moltes vegades hi ve famílies que els portaven molt poc als nens, perquè clar, és que què fan aquí? Al final el nen també s'atabala, no vol venir, i era un conflicte que també es generava doncs, el nen amb la mare o amb l'àvia que els portava, i llavors era un malestar aquí a la sala. Des de que hi ha això, doncs, hi ha interns que veuen molt més els seus fills, perquè hi ha uns petits jocs, als nens també els hi agrada més poder venir, estan més contents, i això també els interns ho agraeixen molt, se'ls veu molt més feliços en aquest sentit, vull dir, segueixen sabent que estan a presó, que els hi queda molt temps o poc temps per davant, depenent de cada cas, però sí que tenen aquesta esperança, no?, de quan arriba el vis-a-vis de que estaran amb el seu fill o amb la seva filla.
Ella en algun moment ha tingut situacions de dir és que no hi vull anar, o quan potser quan era més petita que no li agradés, doncs nosaltres hem fet tot el recorregut i és una mica pesat perquè hi ha zones d'espera, controls, portes que s'obren, que es tanquen, escales, murs...
En el cas de la nena, pues, no, mai, al contrari. Gràcies al projecte i al grup de la societat parental amb el tema de les joguines, tenia més emoció perquè deia, ah, mira, anem a veure el pare i a veure si hi ha el llibre del Wall-E, a veure si podem buscar Wall-E els dibuixos i tal. Vull dir que té emoció per vindre. Clar, estem parlant d'edats. Clar, amb un nen de 18 anys no li pots obligar tampoc a que, a part que no venen els vis-a-visos de convivència, perquè ja va fins als 10 anys, la comunicació igualment la tens perquè ja pots raonar i és una altra manera.
És a dir, com més grans potser més complicat també de que vulguin venir a un espai com aquest.
Bueno, no tenim que dir que no vulguin vindre, simplement que no és el mateix un nen de 7, 8, 10 anys, 12 anys, que hi ha un adolescent de 18 anys que té la seva, comença a fer la seva vida, té els seus estudis, els seus companys, les seves companyes, i llavors pues, ja és, ja el pare pot passar en un segon plat. Ve a comunicar, però pues, ja no és la mateixa freqüència que pot ser una nena petita.
I m'imagino que també heu hagut de treballar aquest estigma, no?, que hi pot haver de que els amics o els companys preguntin, però on és el teu pare? Això es treballa amb les famílies, us ajuden des d'aquí també els treballadors socials a parlar d'aquests temes amb els vostres fills?
Bueno, això és, depèn de cada situació de cada família. Amb el tema dels nens, pues bueno, este que sàpiga. Jo, en el meu cas, pues la petita no ho sap. Se ho pot imaginar perquè sabe més de lo que nosaltres no ens imaginem. Però de moment, obertament no se li ha dit perquè tampoc... Hi ha una situació. En una hora i mitja no tens temps material de poder-li dir i explicar-li les coses en condicions. La situació ha canviat ara i amb un permís que estiguis 3 o 6 dies li pots dir perquè, pues, com ets fill, és una filla, coneixes els sentiments i llavors li pots dir, li pots transmetre i explicar-li les coses i estar un parell de dies al costat d'ella. No dir-li, i que és una hora i mitja, se'n va, i qui té que fer el treball és un, perquè un és el que ha comès l'error, no la mare. I llavors totes les preguntes, després d'una hora i mitja, aniran a la mare, no aniran al pare. Llavors la responsabilitat és, en aquest cas, és meva, no de la mare.
Quant de temps et queda per poder sortir completament?
Bueno, encara em falten un parell de anyets.
Has pensat quan surtis com l'explicaràs a la teva filla, que tindrà, si no m'equivoco, uns 10 anys ja? Potser ho podrà entendre millor. Has pensat o hi penses sovint com li explicaràs tot el que ha passat durant aquests...